El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i aquesta setmana, amb motiu del Dia de la Discapacitat, volem parlar de les traves amb les que es troben aquestes persones per accedir al mercat laboral. Comencem i en parlem tranquil·lament sobre el tema. I atenció a la campanya que acaba d'engegar la Fundació Eurofirms amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la problemàtica a la que s'enfronten les persones amb discapacitat a l'hora d'accedir al mercat laboral. 6 de cada 10 considera que no pot mostrar el seu potencial a la feina i només el 34,63% de les persones amb discapacitat en edat laboral són professionals actius dins del mercat de treball. Sobre el tema en volem parlar amb la líder de la Fundació Eurofirms, la Ainhoa. Ainhoa, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada.
Claro, es así, ¿no? Tenemos una situación complicada en el mercado laboral por lo que respecta a las personas con discapacidad, ¿no?
Sí, efectivamente. Según la Organización Internacional del Trabajo, de las personas con discapacidad que están en edad laboral, adultas, en edad de trabajar, solo el 50% de las personas trabajan ahora mismo, están empleadas. Pero además, si ponemos el foco en España, el dato aún es inferior. Y se habla de que solamente el 34,6% de las personas pueden trabajar. Entonces, claro, tenemos un potencial de personas, de talento, que no está teniendo fácil el acceso al mundo laboral. Y muchas veces esta incapacidad, dificultad para acceder, pues se basa en temas de prejuicios, de sesgos, ¿no?, que generan una discriminación de esas personas cuando van a acceder al mundo laboral.
Uh-huh. Ahora lo comentabas, ¿no? Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la participación laboral de las personas con discapacidad es escasa en todo el mundo y solo alrededor del 50% de las personas que tienen edad laboral están empleadas, y en España pues aún es mucho más bajo este porcentaje, como decíamos. A raíz de esto, para concienciar sobre este tema, habéis presentado una campaña que se llama Cambiamos el Enfoque, por tal de sensibilizar sobre esta realidad y dar voz a estas personas, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Al final, la discriminación muchas veces es la principal causa, como decimos, ¿no? Y detrás de esa sensibilización, de esa discriminación, están temas de sesgos y prejuicios. Y lo que queremos con esta campaña precisamente es sensibilizar a la población y sensibilizar sobre la discapacidad en el entorno laboral. La campaña Cambiamos el Enfoque parte sobre la base de que en los primeros 9 segundos que tú tienes cuando conoces a una persona, te generas una impresión de esa persona, ¿no? Y si te das un poquito más de tiempo, es muy probable que esos prejuicios que automáticamente han aflorado, pues probablemente te des cuenta que están confundidos, ¿no? Muchos de estos enfoques sesgados, estos prejuicios, vienen del desconocimiento que se arroja sobre el tema de la discapacidad. Entonces nosotros con la campaña lo que pretendemos por una parte también es abrir un espacio de reflexión sobre los sesgos y los prejuicios que tenemos acerca de la discapacidad, y muchas veces están basados en esa falta de conocimiento, de saber tratar y de cambiar un poco el prisma, y en lugar de poner el foco sobre la discapacidad que esa persona puede tener, poner el foco en todas las capacidades y todo el potencial que esa persona puede arrojar en el mundo laboral, ¿no? Y también trabajamos, o también pretendemos, ¿no?, con esta campaña, aparte de abrir este espacio de la autorreflexión de cada uno de nosotros, también intentar que las empresas, las organizaciones, hagan este ejercicio también y intenten medir cuánto de inclusivas son y cuánto realmente de diversas, y de qué manera pueden hacer que sus entornos profesionales sean los espacios acogedores que se necesitan ser para que las personas con discapacidad se puedan desarrollar en igualdad de condiciones que cualquier persona, ¿no? Entonces, aprovechamos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad para que en esa semana, bueno, pues que tenga luz esta campaña que estamos divulgando en redes y en medios de comunicación, Y bueno, ofrecemos también a las empresas, las invitamos a crear una serie de iniciativas para concienciar y generar más oportunidades laborales para las personas con discapacidad. Estas iniciativas incluyen formaciones sobre sesgos inconscientes, inclusión de la neurodivergencia, que además es un tema que ahora mismo está muy de auge. Promovemos también que se hagan muchos voluntariados corporativos para convivir y para tener experiencias diferentes con personas con discapacidad. Todo ello siempre con el mismo foco, que es intentar eliminar sesgos y prejuicios que inconscientemente todos tenemos.
Así es. Importante este ejercicio que hacéis, ¿no?, de tomarte estos 9 segundos para tener estos prejuicios que al final todos tenemos, pero darte la oportunidad después de abrir la mente y ver a esas personas que seguramente tengan potencial para estar trabajando en el sector. En España
claramente, siempre...
Sí, dime.
Sí. No, que muchas veces lo que decimos también en nosotros, ¿no?, en Fundación Eurofilms, es, oye, hay una persona que tiene una discapacidad X, pero muy probablemente por esa discapacidad que tiene o que le ha sobrevenido, porque tenemos que tener en cuenta que el 70% de las discapacidades nos sobrevienen, las desarrollamos o bien por un accidente o bien por una enfermedad, pero no nacemos con ellas. Y automáticamente, en el momento que esa discapacidad está presente en nuestra vida, tenemos el 50% menos de posibilidades de acceder a un mundo laboral, ¿no? Y es absolutamente injusto, porque muchas veces, precisamente por esa discapacidad que tienes, desarrollas mucho más otras capacidades y otras habilidades que de lo contrario no habrías desarrollado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer entre todos como sociedad y como individuos es intentar girar nuestra mente y poner el foco y el esfuerzo en conocer las capacidades y el potencial que tienen las personas con discapacidad, que es muchísimo, muchísimo.
Exacto. Exacto, exacto. Ahora comentabas las discapacidades que surgen también a lo largo de los años y a lo largo del tiempo por X razones, ¿no? En España residen más de casi 2 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de muchísima gente, muchísimas personas que se encuentran en esta situación y que encima están en edad laboral, ¿no?
Efectivamente. Ahora mismo los últimos datos hablan de que en España hay más de 1.800.000 personas con discapacidad en edad laboral, ¿vale? Siempre que hablamos de discapacidad es una discapacidad reconocida, ¿vale? Uh-huh. Porque sabemos también que hay mucha discapacidad que está sumergida, ¿no? Que no la conocemos. Pero bueno, de los datos oficiales que manejamos, efectivamente hay más de 1.800.000 personas y solamente, como comentábamos al inicio, el 34% de esas personas están trabajando. Por lo tanto, todos como sociedad y lógicamente luego poniendo el foco en las distintas organizaciones, tenemos este reto por delante de poder atraer a nuestras organizaciones este talento que de momento está teniendo muy difícil de poder acceder. Por lo tanto, desde Fundación Eurofilms y evidentemente también otras organizaciones, ponemos siempre el esfuerzo ahí, ¿no? El foco. No solamente intentamos potenciar este talento, también con muchas becas de formación, que les ayuden a acceder al mundo laboral, sino que también ayudamos a las organizaciones a que trabajen esa madurez como cultura diversa e inclusiva, que trabajen esa madurez cultural y que sean lugares lo suficientemente atractivos y acogedores para todas las personas. Cuando hablamos de accesibilidad de las empresas, hay que pensar que también un lugar tiene que ser accesible no solamente físicamente, sino también digital y cognitivamente, para que realmente todas las personas puedan acceder a estos lugares, ¿no?
Exacto.
Es muy importante y en Fundación Eurofilms trabajamos por y para este objetivo diariamente y ponemos toda nuestra energía y nuestro amor en este trabajo que hacemos.
Uh-huh. Pues Ainhoa, líder de la Fundación Eurofilms, muchísimas gracias por hablar con nosotros, sensibilizar sobre este tema y concienciar a tantísima gente que tiene una discapacidad y que se siente también infravalorada quizás, ¿no?, o inferior al resto por no poder acceder igual que los demás en este mercado laboral y sobre todo concienciar a la gente que elige, ¿no?, a estas personas y que tiene la oportunidad de darles una oportunidad, nunca mejor dicho, para que trabajen, que seguramente tienen mucha más capacidad que discapacidad. Gracias, Ainhoa.
Muchas gracias a vosotros, de verdad, por concedernos este ratito y efectivamente arrojar ahí un poquito de luz y entre todos concienciarnos de lo importante que es como sociedad que seamos lugares o una sociedad inclusiva y que todo el mundo tengamos las mismas oportunidades. De verdad, un millón de gracias.
Así es, gracias. I si parlàvem de la discapacitat a l'hora d'accedir al mercat laboral i parlàvem amb la Fundació Eurofilms, ara volem conèixer una història de primera mà. conèixer a l'Arantxa González, que està en edat laboral, i ens explicarà la seva història. Té una discapacitat i avui volem parlar amb ella. Arantxa González, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú qué discapacidad tienes y cómo te encuentras al respecto?
Pues yo siempre digo que soy muy original hasta para la discapacidad. Entonces, es de tipo neuromuscular, es bastante rara. De hecho, no conozco a nadie con la misma discapacidad. Se llama Geyerinsotas y afecta a las partes más distales del cuerpo, a la fuerza de las extremidades, por entendernos un poco. ¿Y cómo lo llevo? Pues es que toda la vida he estado con ello. Entonces, pues en ese sentido es una ventaja porque pues no comparo. Lo que no quiere decir que no haya retos a superar, pero mal no lo llevo porque por eso, porque me acompaña toda la vida.
Claro, claro. Y te encuentras en edad laboral. ¿Esto te ha perjudicado en algún aspecto a la hora de encontrar un trabajo?
Bueno, ya de por sí lo que me he planteado es que mi currículum en comparación con los otros pues iba a quedar devaluado de alguna manera, ¿no? Entonces, pues que era importante lo primero que formarme más que los demás. Entonces, he estudiado educación social, psicología y trabajo social, un poco y algunos máster con idea de que eso, pues que al menos mi currículum llamara la atención a priori. Y luego, pues por ejemplo, yo trabajo como funcionaria y previamente tengo que pasar por el centro base para que me den el ok en cuanto a que puedo desarrollar las funciones que llevo a cabo.
Uh-huh. O sea,
cosa que en otros casos no lo tienen que hacer, personas que no tengan discapacidad. Con lo cual, en ese sentido, pues aunque tú sepas que evidentemente puedes llevar a cabo la labor profesional, hay una tercera persona que lo tiene que corroborar y eso siempre supone un estrés, un hándicap añadido, uh-huh, que otras personas sin discapacidad no lo tienen.
O sea, tienes que demostrar el doble, digamos, ¿no? Partiendo ya de un menos 5, ¿no? O un menos 10. Tienes que demostrar que tienes más currículum, más capacidades para desarrollar ese trabajo y encima presentarte también para que vean y den el visto bueno, ¿no? Conforme puedes hacerlo.
Claro, exactamente. Sí. Para que den la oportunidad, ¿no? Digamos.
Exacto.
Y luego ya, pues a la hora de desarrollar el trabajo, pues demostrarlo que eres capaz como cualquier otra persona. Pero sí que es verdad que es un poquito más difícil.
Tú, por ejemplo, Arantxa, ahora me comentabas la discapacidad que tienes, ¿no? En las extremidades, ¿no? Las partes fuertes de las extremidades. ¿Esto te impide, por ejemplo,
las
caminar?
Las partes superiores y las partes inferiores. Por ejemplo, voy en silla de ruedas eléctrica.
De acuerdo.
No puedo estirar los dedos de las manos. Pues escribo con la boca.
Ah, claro, o sea, esto te implica un sobreesfuerzo, ¿no? Un sobreesfuerzo y las personas, pues, se creen que estás invalidada en este caso para hacer otros trabajos cuando realmente todo lo contrario, no demuestras así que puedes hacerlo de otra manera y no como
claro,
lo hace la mayoría.
Claro, no tanto un esfuerzo por lo que decíamos, porque yo estoy acostumbrada a toda la vida a hacerlo de otra manera, pero
claro,
sí que otra forma diferente de hacerlo, es decir, pues con el ejemplo que poníamos de escribir, los demás escriben con las manos, yo escribo con la boca, no supone para mí un esfuerzo adicional,
claro,
porque he aprendido a hacerlo, pero a lo mejor sí que en comparación, ¿no? Cuando alguien lo sabe, pues igual sí que le llama la atención. A mí, como es algo habitual, pues no me supone un sobreesfuerzo, pero sí que una forma de hacerlo diferente y un reto, pues que a lo mejor otras personas no, claro, no se plantean ese reto a superar, porque es algo innato, lo mismo que andar.
Exacto, innato y también innato lo que haces tú, ¿no? Porque no te supone ningún problema, porque estás acostumbrada a ello y te has formado, digamos, así. Llama la atención que la gente mire con ojos raros, diferentes, ¿no? A personas que hacen lo mismo, pero de otra manera. En este caso no tendría que suponer un problema, claro.
Y sobre todo es difícil el equilibrio de no sobrepasar y valorar en extremo. Es que fíjate en las personas con discapacidad, que tienen hijos, que trabajan, que salen de casa, que tienen amigos, que les gusta viajar, como cualquier otra persona. O sea, pasamos muchas veces como de ser admirados a veces a ser, bueno, ay, pobrecito, y cómo lo llevas, y no estás triste y deprimido, uh-huh, etcétera, etcétera. Y cuesta más mantenernos en esa línea de normalidad, ¿no? De, bueno, pues como cualquier otra persona, pues soy madre, como cualquier otra mujer, como cualquier otra persona, pues tengo mis hobbies, trabajo, estudio, etcétera, etcétera.
Exacto, esta parte admirable pero a la vez con pena, ¿no? Es como una mezcla de ambas y a la vez también prejuicios, sí, desde un principio que hacen como que te invalidan antes los demás que no tú misma en tu día a día.
Claro, es que no deja de ser discriminatorio, ¿no? O
exacto,
discriminación positiva o discriminación al uso, pero claro, no. O sea, sin conocerme ni nada, admírame a lo mejor porque a nivel profesional destaco, o porque he escrito un libro, porque eso de alguna manera pues lo merezco, pero por el hecho de llevar una vida normal como cualquier otra persona, la diferencia es que voy en silla de ruedas, pues no tienes por qué admirarme. Y lo mismo, pues es que eso, tenme pena, pues es que se me ha pasado algún drama en mi vida, o es que o tengo depresión o cualquier problema grande. Uh-huh. Pero si no, pues tampoco. Primero da la oportunidad a conocerme y luego pues ya veremos como persona eso.
Exacto,
exacto. Si te admiras, si te doy pena o si lo usual es que como la mayoría de las personas, pues normal, tus luces, con tus sombras y ya está. Pero es verdad que es difícil hoy por hoy, en el siglo XXI, como mantenerse en esa línea. No es imposible, pero es verdad que tenemos tendencia un poco, a lo mejor ya ha desaparecido un poco esa lástima, esa pena, pero nos vamos al otro lado, a la admiración, y no deja de ser eso, pues discriminación positiva, porque ¿por qué por el hecho de decir en silla de ruedas me tienes que admirar? No hay justificación para ello, ¿no? Porque hago lo mismo que tú.
Ya. Ahora contabas también que llevas una vida normal, que eres madre, que viajas, que haces lo mismo que cualquier persona en el día a día y que no por ello te consideras especial. En este caso, eres madre. ¿Tu hijo, por ejemplo, te ha mirado igual que los demás o te ha mirado como una persona normal, que es lo que eres?
No, para él toda la vida ha sido así, entonces...
Claro, está acostumbradísimo.
Pues su madre pues va en silla de ruedas, nada más. Y lo único que a lo mejor sí que tiene, a diferencia de otros, es que yo en los brazos no tengo fuerza para cogerle. Entonces ahora tiene 8 años y no hay ningún problema. Pero cuando, pues no recuerdo si con 2 o 3 años, él aprendió a escalar por encima de la silla para ponerse en mis piernas,
sí,
o para darme un abrazo, o por lo que fuera. Y es verdad que eso, claro, otros niños no tienen que hacerlo. O era muy curioso cuando era un bebé y le teníamos en el parquecito este, pues típico que tienen los bebés, que si estaba mi marido, que no tiene discapacidad, o cualquier otra persona que pudiera cogerle, él no protestaba y estaba feliz jugando en el parque. Él protestaba. Y cuando yo estaba, él no protestaba, porque sabía que yo no le podía coger. Pero cuando había otra persona que sabía que le podía sacar del parque, él sí que protestaba de alguna manera, llamaba la atención.
Yeah.
Porque él sabe perfectamente, o sea, hasta ese punto había interiorizado que eso, pues que su madre tiene discapacidad y hay determinadas cosas que o hace de manera diferente o no puede hacer, con lo cual... pues para qué me voy a quejar, ¿no?, de salir del parque si sé que no me puede sacar.
Exacto.
O si quiero que mi madre me dé un abrazo o que me lleve encima de sus piernas, pues me tengo que buscar yo la vida y aprender a escalar.
Al final los niños nacen, el mundo es nuevo para ellos y se acostumbran rapidísimamente sin ver nada extraño en lo que hay a su alrededor. Así que para él seguro que no es nada y al contrario, estaría muy de acuerdo en lo que estás contando sobre esta admiración, pena a la vez y esta distinción que hay en la sociedad aún hoy en día. Tú, por ejemplo, Arancha, no sé, ¿qué edad tienes?
48.
Y llevas toda la vida, no sé si es de nacimiento esta discapacidad, si empezaste...
Sí.
¿Sí? Es de nacimiento.
Es de nacimiento, sí. Sí, claro. Que es verdad que, por ejemplo, hasta el 98 andaba y ahora no, pero sí que es de nacimiento.
No concibes la vida de otra manera, ¿no? Al final... Igual de,
no,
de raro
claro,
que es para el resto
lo
tuyo. Claro, igual de raro que es para el resto
claro,
lo tuyo,
yo entiendo
para
que...
ti lo de los demás.
Ajá. Exactamente. Lo mismo que pues si alguien nos cuenta pues cualquier otra experiencia vital que ha tenido que nos puede llamar la atención porque está muy alejada de lo que vivimos a diario. Y yo entiendo que bajo el prisma, eso pues bajo los ojos de una persona sin discapacidad, el imaginarse... muchas veces, ay, es que yo no sé cómo llevaría si estoy en silla de ruedas o cuestiones de ese tipo. Claro, porque comparas y no estás acostumbrado, pero a mí, para mí es el día a día.
Claro.
Entonces, bueno, pues es cuestión de superarlo y de ir eliminando pues esos retos y esos prejuicios que todavía quedan a nivel social y demostrar que efectivamente tenemos los mismos derechos y que soy como cualquier otra persona, lo que pasa que lo mismo que otra persona no puede desarrollar no sé qué labor o tiene limitaciones para algún aspecto, pues en mi caso se ve bastante más y a lo mejor hay mayor número de cosas pues que no puedo hacer, pero hay otras muchísimas que sí.
Eso es, porque igual que no puedes hacer unas cosas, el resto tampoco puede escribir con la boca y tú sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, al final,
también.
Al final es lo que decías antes, ¿no? Tengo originalidad.
Exactamente. Tengo una amiga que dice que los defectos se suplen con virtudes.
Claro.
Pues un poco eso, ¿no? Que, bueno, aquello que no puedes hacer, le das una vuelta y tienes... Y muy importante el tema de la actitud. Tengo dos opciones. O quedarme... Ay, es que no puedo hacer, fíjate. O, ay, lo que me ha tocado... qué pena, qué pobre yo, etcétera, o llevar una actitud positiva, porque no voy a disfrutar de la vida y ser feliz igual que otra persona, si es que no tengo por qué no.
Totalmente, la actitud lo es todo y en tu caso, en el mundo del trabajo, en el mundo de escolar, ¿no? En la educación, los compañeros, las compañeras, que también a veces son muy crueles, ¿no? En esas edades al principio, es importantísimo tener esta actitud y quererse uno mismo y tirar hacia adelante como tú has hecho.
Es básico, además yo trabajo en un instituto, con lo cual con chavales adolescentes, entonces en ese sentido es básico que ellos aprendan que tienen que tener una actitud positiva y de esfuerzo frente a la vida, porque es verdad eso que en mi caso es la discapacidad, pero todas las personas pues se encuentran retos a superar o eso o cuestiones en las que no son especiales, especialmente habilidosos o piedras en el camino, con lo cual eso pues es importante que ellos aprendan a tener una actitud resiliente ante ellas y tirar para adelante con ello, con esfuerzo.
Exacto. Pues Arancha González, me ha encantado hablar contigo sobre ti, sobre tu historia, sobre este tema. Y es muy importante el mensaje que has lanzado, ¿no? Esta valentía, pero a la vez normalización de las discapacidades de cualquier persona. Y que estas discapacidades pues son también las capacidades que vosotros tenéis y que os hacen especiales, no para dar pena, no para que la gente os admire, sino para vosotros mismos y para ser iguales al resto, sin ninguna diferencia más al respecto. Muchísimas gracias, Arancha, y que te vaya todo súper bien.
Muchísimas gracias, buen día.
Gracias. I atenció perquè 34 països europeus s'han fixat en l'Avinguda del Vallès com a exemple de transformació urbana. els representants del programa europeu Urbact, una visita que s'emmarca en la reunió del comitè de seguiment de l'Urbact que ha acollit l'AMB, han trepitjat l'Avinguda del Vallès per tal de conèixer de primera mà el model de regeneració urbana que suposa aquesta transformació de la carretera altament motoritzada cap a una avinguda metropolitana que uneix i connecta diferents municipis. Sobre el tema en parlem, sobre aquesta transformació, amb la coordinadora de la redacció del Pla d'Acció Integral de l'Avinguda del Vallès de l'àrea metropolitana, l'Anna Majoral. Anna, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Clar, que els països europeus es fixin en l'Avinguda del Vallès com a exemple de transformació urbana és molt important, no?
Sí, la veritat és que és molt important. És un exemple d'una cosa que està passant a molts països europeus, que és que tenim un seguit d'infraestructures, no, de carreteres, de vies de tren, etc., que ens han donat moltíssima accessibilitat, però a la vegada ens han generat com barreres físiques en el territori, no? I allò que la infraestructura connecta, poder el territori més proper queda desconnectat. I això és una cosa que no només ens passa aquí, sinó que passa a nivell europeu, i per tant és tema d'interès de tots plegats.
Mm-hmm. Clar, el pla de transformació, en què es va basar? En què consistia per tal de que tothom s'hagi fixat en ell?
Mira, aquí tenim diverses coses, eh? Nosaltres, dins de la xarxa Urbac, era una xarxa que es diu Reconnect, que el que fa és repensar aquestes infraestructures de mobilitat per millorar-ne la integració en el territori. Per una altra banda, aquí des de l'AMB s'està redactant el que és el Pla Director Urbanístic Metropolità, que en el que és la seva visió envers la mobilitat metropolitana, el que està dient és que aquestes infraestructures són un patrimoni de tots, no? És una qüestió que és molt bona i que hem de seguir utilitzant, però que poder les podem utilitzar d'una manera millor, d'una manera més eficient i més equitativa pel territori. O sigui, poder no cal que només hi circulin vehicles privats motoritzats, sinó que també hi poden anar vianants o també hi poden anar bicicletes, no? Llavors, aquí el pla director aposta per unes infraestructures que diu les avingudes metropolitanes, i el que parla és de com integrar aquestes infraestructures. I una d'elles és l'Avinguda del Vallès. El que passa és que, clar, el pla director sempre té aquesta mirada com d'una escala molt gran del territori metropolità, i aquí hem pogut testejar com realment es pot produir aquesta integració del que vol dir una avinguda metropolitana.
Mm-hmm. Ara parlaves d'aquest pas pels vianants. Al final es tracta de l'N150, que doncs, l'objectiu és aquest, no? Fomentar el pas per vianants, no? Una via per les persones on la mobilitat sostenible i la natura siguin també prioritàries, no? Aquest projecte de xarxa Reconnect, no? que ha rebut aquest nom, doncs, amb l'objectiu i el repte clar de la sostenibilitat, la natura i les persones, oi?
Exacte. O sigui, el que ens imaginem nosaltres és que deixem de dir-li Carretera Nacional 150 i li podem anomenar Avinguda del Vallès, no? Només aquests dos, diguéssim, aquests dos exemples, aquests dos noms ja ens il·lustren cap a quin és el canvi que volem. Ens trobem actualment una carretera que en molts trams no hi ha voreres, no hi ha espai pel que el vianant hi circuli, la bicicleta evidentment tampoc, en canvi el cotxe hi és molt present. Una carretera que no hi ha verd, que no té, o sigui, és un lloc en què la gent hi passa, però la gent no s'hi està, no? Per tant, no és un lloc massa confortable o massa agradable de ser-hi. I una mica el pla d'acció integrat, el que hem redactat amb la xarxa Reconnect, és justament això, no? Com podem transformar aquesta infraestructura perquè sigui un espai que inclogui altres modes de maneres de moure'ns. O sigui, també pensem en el bus, per exemple, no? Perquè donem un transport públic que sigui més eficient, uh-huh. Que pugui introduir el verd en l'avinguda i aquesta mateixa ens pugui connectar amb els espais naturals que hi ha a l'entorn, no? Per tant, ens fa com d'element estructurant. També que sigui inclusiva, o sigui, que pensi en les persones i que sigui una vinguda activa, no? Tenim uns locals que donen servei a aquesta vinguda, doncs que es puguin, doncs alguns d'ells estan tancats, doncs que es puguin reactivar. Tenim unes indústries que s'haurien de regenerar o de renovar, o teixit, el que diem residencial, no? Per tant, ja no només és el canal, el buit, sinó que també pensem en el que és el ple, en el que hi ha als dos costats de l'avinguda, eh? Per tant, parlem de mobilitat sostenible, parlem d'introduir el verd a l'avinguda, parlem de treballar i regenerar les seves vores i que sigui sobretot inclusiva, que sigui per la gent.
Uh-huh. I quins efectes, si és que ha tingut algun, ha tingut de cara als cotxes que normalment passaven per allà?
A veure, el que nosaltres hem tingut amb el Pla d'Acció Integrat i amb el que és el projecte Urbac és el temps per poder pensar. O sigui, nosaltres, avui per avui, el projecte encara no està definit del tot com serà el canvi d'aquesta avinguda, perquè el projecte no està fet. O sigui, quan parlem d'un pla d'acció integrat, això és un document que el que et diu són quines són les accions que hem d'emprendre i quins són els passos que hem de seguir perquè aquestes accions s'acompleixin. Perquè, un exemple, no? Una de les accions és reurbanitzar l'avinguda, però una de les primers passos que hem d'aconseguir, i que de fet hem aconseguit amb aquests anys, per poder reurbanitzar l'avinguda, és que l'avinguda deixés de ser titularitat de la Generalitat i passés a titularitat municipal. O sigui, hi ha petits passos previs que s'han d'anar fent per acabar portant aquest projecte i aquesta transformació. Ho dic perquè la ciutadania, quan fèiem les sessions de cocreació, ens demanava, escolta'm, però i això com serà? Bueno, ja arribarà un moment en què, de fet, si està treballant, ara i continuem treballant, amb quin és pròpiament el canvi físic o la reurbanització d'aquesta via. Però no només és això, perquè pensem també en accions de això, reactivar el comerç o com el tema en termes de mobilitat. És a dir, quan diem un pla d'acció, és un pla de petits passos per acomplir aquesta transformació. Yeah. Un d'aquests passos és fer el projecte d'urbanització. Quan nosaltres vam acabar, aquest projecte encara no estava fet físicament, o sigui, saber on anirà la vorera i on anirà l'arbre és una cosa que s'ha de fer un projecte i que s'hi segueix treballant, però quan nosaltres vam acabar, era un dels passos que s'havien de fer. Vull dir, perquè la ciutadania ens deia, bueno, i això com serà? Bueno,
però,
tens el temps. El que passa que sí, com som conscients que hem recollit molt el desig de la ciutadania, el consens del territori de que realment és necessari transformar aquesta via, i hem generat unes expectatives. Llavors, una altra cosa que fa el pla és, com que sabem que l'urbanisme i la reurbanització és una cosa que pot portar temps, és preveure un seguit de passos més petits que permetin visibilitzar un canvi dins de l'avinguda. I això sí que està previst que passi com a més curt temps i es anirà veient a poc a poc. Llavors, si vols et poso alguns exemples.
Per exemple, i tant.
La gent avui en dia no pot anar de Barberà a Baricentro, o no pot anar de Barberà a Ripollet, Cerdanyola, caminant. Llavors, un d'aquests passos és que s'està licitant una passera per poder anar de Barberà fins a Baricentro, per exemple. En el cas de Cerdanyola-Ripollet, passarà el mateix. Apareixerà una altra passera que permetrà fer aquest recorregut per vianants i per bicicletes en sentit, diguéssim, des de Ripollet-Cerdanyola cap a Baricentro, i al final aquests dos camins es podran trobar, no? Per tant, són petits passos que abans no puguem fer la reurbanització aniran apareixent per una millora. O, per exemple, actuacions d'urbanisme tàctic en el que s'eixamplen voreres o en què s'introdueix el verd dins del que és l'avinguda. Per exemple, un altre d'aquests passos és aquesta sessió, no?, de que la Generalitat ha anat cedint els trams als municipis. Fins ara els municipis no se'n podia fer càrrec del que és pròpiament l'espai de la calçada. Ara ja sí, no? Per tant, bueno, anem fent a poc a poc i intentant que el ciutadà pugui anar veient aquests petits canvis primer, clar, de moment.
Clar, sí, al final, doncs és això, no?, anar connectant i indrets on abans la gent no hi podia accedir tan fàcilment. I, de fet, et preguntava això de quins efectes tindria pels cotxes, perquè, clar, és una carretera on circulen moltíssims cotxes cada dia, no?, entre 15.000 i 40.000 cotxes diaris en funció del tram de carretera. I, clar, estructurar i canviar, transformar una carretera com aquesta, no?, la del Vallès, és complicat. però amb això que comentes, segur que serà cap a millor, segur que aquests veïns, aquestes inquietuds que tenen en aquests moments de no saber com serà, a poc ho van veient, i el fet de reconnectar la carretera i transformar-la també per evitar aquest excés de soroll i aquesta contaminació, doncs serà cap a millor. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. Digue'm.
Sí, jo només afegiria justament en termes de mobilitat. Aquí tenim molt trànsit que va passant, perquè és trànsit de pas també d'un municipi a l'altre. Aquí, si realment aconseguim una proposta que introdueixi bicicletes, que el transport públic sigui eficient i funcioni, creiem que hi ha una part d'aquesta mobilitat que es podria arribar a reduir i d'altres que es poden com bypassar per altres recorreguts, diguéssim. No, nosaltres no estem proposant que el cotxe marxi de l'avinguda, en cap cas. El que estem proposant és que no només hi hagi el cotxe, sinó que hi hagi transport públic i hi hagi altres modes, i que a tots plegats aprenguem a fer servir aquest canal d'una altra manera. Mm-hmm. Per tant, el cotxe hi seguirà sent, però caldrà veure en quina mesura.
Clar. Doncs Anna Majoral, coordinadora de la redacció del Pla d'Acció Integral de l'Avinguda del Vallès de l'Àrea Metropolitana, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres d'aquest canvi, d'aquesta transformació, i seguirem pendents de veure finalment com avança i com acaba tot plegat. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
De seguida parlem de defensa personal per nenes de quart de l'ESO per tal d'evitar que pateixin situacions de violència masclista. Ara tornem i expliquem aquest curs que s'ha fet.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, Alberto.
Muy buena, Carmen.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid, total, que ya me montó en el ADR. Le mando un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza. Pues qué ganas de abrazarte, de que llegue mañana, por fin vuelvo a verte, pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos amb Luis Rodríguez. Tots els dies.
Buenas historias y buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A les matinades de COPE Catalunya.
Momentos de Luis Rodríguez. No solo hay tiempo fuera,
ma cuánta strada per rivederti ancora per un...
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE Catalunya.
Matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara d'un curs de defensa personal per nenes a quart de l'ESO per evitar així possibles casos de violència masclista. La policia local de Mataró ha començat a impartir cursos de defensa personal als instituts de la ciutat. Són sessions adreçades a noies de quart de l'ESO amb l'objectiu de treballar l'empoderament i la seva capacitació per afrontar possibles situacions de violència masclista. aprenent tècniques senzilles i efectives per poder fugir de possibles agressors. Moltes d'elles asseguren que quan surtin al carrer ara se sentiran molt més segures. En parlem sobre el tema amb la regidora de Mataró Segura, la Núria Moreno. Núria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'uns cursos de defensa personal que es fan recentment, no? Vull dir, sí, són bastant novedosos en els cursos escolars.
Sí, de fet, nosaltres tenim una unitat de formació per la seguretat de la pròpia policia local de Mataró, i on fem doncs diversos tallers de, que es van programant per diverses temàtiques, que van dirigits doncs a joves, adolescents, infants. Aleshores, tenim en aquest cas programat aquest taller, que són 16 sessions que fem en els 7 centres de la ciutat per capacitar doncs els estudiants de quart d'ESO perquè puguin afrontar doncs situacions de violència masclista.
Mm-hmm. S'han fet formacions en el centre Mare de Déu de Lourdes, que és allà on s'ha fet la formació, i durant el curs espereu també arribar a molts més alumnes, oi?
Sí, de fet, com us deia, ara hem començat també amb la primera formació en Mare de Déu de Lourdes. Aquí doncs s'inicia aquests tallers, però tenim programat com a mínim 7 centres més, i més o menys la capacitat doncs de poder arribar cap a uns 400 alumnes aproximadament.
Mm-hmm. Clar, després d'aquesta escola doncs passaran per molts més instituts, com ara comentaves, i l'objectiu doncs és aquest, no? Evitar aquest bloqueig, no, mental en el moment de que et trobes en una situació de violència, i aprendre aquestes tècniques de prevenció, però també d'autodefensa, no, en el moment en el que sigui, que malauradament doncs passa molt sovint.
Sí, com bé deies, en primer lloc el taller doncs consisteix en una sèrie de tècniques de prevenció i autodefenses que són bàsiques. Simplement és doncs que la persona pugui protegir-se el seu espai i vital, i en aquest cas doncs poder escapolir-se. Però per una altra banda també doncs consisteix en una formació que desenvolupa també capacitats, no, d'autoconfiança i reacció dels propis estudiants. I són consells útils perquè en qualsevol moment doncs puguin evitar ser una víctima d'una hipotètica agressió o d'un acte delictiu. Llavors es busca que es tregui aquell instint més primitiu que les porti a cridar, a córrer o fins i tot a defensar-se.
Mm-hmm. De moment han participat una dotzena d'alumnes, no? La majoria són dones, oi? No, nenes,
sí,
en aquest cas.
No, en aquest cas és un taller que està doncs dirigit a estudiants dones de quart d'ESO. Mm-hmm. Perquè en certa manera doncs l'emmarquem, no, dins d'aquests, bueno, el 25N, que és un dia que és un dia de compromís, de rebuig cap a el que són les violències masclistes, que tenen com a objectiu una violència cap a les dones. En aquest cas, doncs, les dades ens demostren que cada cop doncs hi ha més denúncies per part doncs de noies per temes d'agressions sexuals, i que per tant doncs busquem doncs fer una formació que els pugui ser útil doncs per poder doncs enfrontar situacions com aquestes i li permetin doncs poder-se defensar o escapolir-se, i jo crec que una miqueta el que es tracta és això, de donar unes nocions bàsiques i senzilles.
Mm-hmm. I com ho han rebut? Al principi estaven una mica atemoritzades, sense saber què és el que els hi esperava, o ràpidament han estat predisposades i amb ganes de fer aquest curs?
La veritat és que ha sigut, jo crec que per ella, sorprenent, perquè com tu bé deies, al principi doncs estaven una miqueta nervioses, no? Perquè ben bé doncs no sabien en què consistiria. Però és cert que han sortit doncs molt empoderades i molt confiades, perquè segons ens manifestaven, diu, ara saben com poden actuar, no? I aleshores això els dona doncs molta confiança, i valoren doncs com una eina molt útil que les ajudarà en situacions reals que els hi pugui passar en el carrer.
Mm-hmm. I per què noies, nenes de quart de l'ESO? Per què en aquesta edat?
Bé, de fet, és una edat que està, doncs, estadísticament, no?, demostrat que, bueno, que són per ser dones i per ser noies joves, doncs hi ha com una certa vulnerabilitat. I en el que es tracta, justament, dins, doncs, aquests cursos que estan emmarcades amb una estratègia, com deien, contra la violència masclista, doncs que justament, doncs, reforcin aquesta confiança i aquesta autoprotecció d'aquestes noies.
Mm-hmm. També és una edat en la que comencen a sortir, no?, i tenen aquest risc de patir una situació com aquestes de violència i d'intimidació. I, sí, clar, després d'aquesta escola també, el taller, com dèiem abans, podrà passar per diferents instituts, però si, per exemple, hi ha un institut que està interessat, què és el que pot fer?
Sí, poden posar-se en contacte amb la policia local, en aquest cas amb el que és la unitat de formació de seguretat de la policia local i tots, doncs, fer-nos arribar el seu interès, doncs, de participar en aquests tallers. M'agradaria, en tot cas, també, perquè comentaves, no?, i em preguntaves abans per l'edat, no?, de les noies, uh-huh, i en el sentit de dir, bueno, és veritat que aquestes edats també comencen, doncs, a sortir, però hi ha un tema que m'agradaria també deixar palès, no?, i és que les agressions sexuals, en una gran part, o la majoria, es donen en una situació de quotidianitat, és a dir, en un entorn més familiar. Es poden donar a vegades amb amics, es poden donar, doncs, en certs entorns que són entorns més familiars. Vull dir que no solament és quan les noies, no, surten a l'espai públic, sinó que un percentatge més alt d'agressions d'aquest tipus es donen amb entorns familiars i quotidians.
Mm-hmm. Important això que dius, exactament. No sempre ve de desconeguts, sinó que a vegades ve de l'entorn més proper, dels que t'envolten, i de familiars o amics. Sí, així és.
Exacte. El que sí que hem de tenir, doncs, és aquesta coneixença de com podem, en aquest cas, respondre davant, doncs, a aquests atacs, i que puguem tenir aquest instint, doncs, per poder sortir, demanar ajuda i poder-nos defensar.
Mm-hmm. Doncs, Núria Moreno, regidora de Mataró, segura. Tant de bo totes les ciutats fossin així de segures, i també les cases i tot l'entorn d'aquestes dones que, doncs, ens hem de trobar en situacions a vegades desagradables i molt complicades per aquest tema. Això, aquest curs a les nenes de quart de l'ESO segur que els hi serà molt útil, com bé elles han afirmat, de que se sentiran més segures quan surtin al carrer. I doncs a tots els instituts que pugueu anar amb aquest curs segur que ajudareu moltíssim. Moltíssimes gràcies, Núria, per explicar-nos la feina que feu i per tirar endavant projectes com aquests.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Nosaltres tenim un compromís amb la ciutadania, per això estem dedicant els nostres esforços, els nostres recursos, per tal de garantir el dret d'aquestes noies a que tinguin una vida lliure de violències masclistes.
Tant de bo fos així, tant de bo sigui així. Gràcies.
De res. Molt bon dia a tothom.
I ara expliquem una nova iniciativa de l'OMS per promoure l'activitat física a les pimes amb una guia coordinada per col·legiats del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya. En parlem concretament amb la doctora Anna Puig, que és qui dirigeix el grup de recerca en esport i activitat física de la Universitat de Vic i la Universitat Central de Catalunya, i a més catedràtica també en aquest tema. Avui volem parlar amb ella i per això la tenim al telèfon. Anna Puig, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'aquesta nova iniciativa de l'OMS per promoure l'activitat física a les pimes. Per què és tan important promoure això en un moment com aquest?
Ser físicament inactiu, que això vol dir no fer prou activitat física amb una intensitat moderada o vigorosa, i no estar, no tenir bona forma física, doncs, i seure massa, a més, són tres factors de risc per la salut que afecten negativament la nostra salut a nivell física, mental, de benestar i també de productivitat laboral. Per tots els canvis que s'estan donant a nivell tecnològic en la nostra societat, cada vegada ens movem menys. I aleshores és una evidència que cada vegada tenim menys forma física, som menys físicament inactius. Aleshores, clar, a nivell social, l'Organització Mundial de la Salut diu hem de fer alguna cosa per revertir aquest factor de risc, que a més és modificable i que a més impacta a moltíssims indicadors de salut, a moltíssimes malalties, tant mentals com físiques. Aleshores, doncs clar, les persones adultes, no? si tenim sort, la majoria de nosaltres anem a treballar, i com que aquest factor de risc, inactivitat física, comportament sedentari, baixa forma física, afecta també la productivitat laboral i el presentisme i l'absentisme, doncs les empreses es beneficiarien de tenir uns treballadors i unes treballadores més físicament actives. Per tant, l'Organització Mundial de la Salut potencia aquestes guies per provocar una situació guanya-guanya. Si aconseguim que les persones adultes que anem a treballar a les empreses se'ns posi fàcil fer-hi activitat física, doncs els treballadors ens sentim millor a nivell físic, mental, de benestar social, i l'empresa té millor productivitat, perquè no només ser més físicament actiu no només incrementa, millora salut, sinó també millora satisfacció laboral, relacions socials amb els companys, etc. Per això és molt important, primer, que les empreses facilitin, no?, o posin fàcil als treballadors i treballadores fer activitat física, i sobretot l'OMS ens diu, i què passa amb les pimes? Clar, les pimes són empreses petites, i poden haver micro, petites i mitjanes també, hi ha gent que treballa autònoms amb molt poca gent, i aleshores encara els és més difícil promocionar activitat física als seus treballadors perquè tenen mil coses al cap. Aleshores, aquesta guia és precisament doncs una eina per tothom, per totes les empreses, però especialment per pimes, perquè són una sèrie d'iniciatives que poden generar idees de com aplicar programes que incentivin l'activitat física en els seus treballadors i que siguin fàcils i factibles.
Clar. I tot això, doncs, com comentaves, adreçat a les pimes i a les empreses en general, no? Perquè al final les persones que treballen en una empresa es passen moltes hores al dia sentades i això doncs fomenta aquesta mala salut que comentes i que desencadena també amb tants altres problemes. Cada any, hem de dir, les xifres són una mica impactants. Es produeixen a Europa unes 10.000 morts a conseqüència d'una activitat física insuficient, i una de les causes, diuen, són els entorns laborals sedentaris. O sigui, això del que estem parlant, això de portar una vida sedentària i no tenir massa activitat. Aquesta guia, aquesta nova iniciativa de l'OMS, recull una setantena d'activitats, no? una guia, podem dir, per tal de poder portar a terme activitats, encara que es treballi a empreses i tinguem aquest entorn laboral sedentari, no? Al final, combinar una cosa amb l'altra és possible, i això és el que vol demostrar, no?
Exactament. És a dir, el 80% de les feines estem asseguts, i a més durant molta estona. Però després també hi ha aquest altre 20% que tenen feines amb exigències físiques, per exemple, empreses manufactureres, que també han de fer activitat física perquè les exigències físiques de la feina no els hi suposi problemes de salut. Clar. Aleshores, què és el que hem identificat? Són 70 iniciatives que són com un menú d'opcions. Cada empresa és un món. Ens centrem en les pimes perquè la gran majoria d'empreses a nivell català, de l'estat espanyol i europeu són pimes, són petites i mitjanes empreses. Llavors, la idea és donar una sèrie de... un menú d'opcions, que són idees, perquè les pimes, les empreses, puguin decidir si és factible de ser implementat o no en el seu context. Tots sabem que no podem dir a totes les empreses fes el mateix perquè tenen contextos diferents. Per això hem identificat aquesta setantena d'iniciatives, que les hem identificat fent una cerca de Google, és a dir, són estratègies, accions que s'implementen, que s'han implementat en la realitat, d'acord? Mm-hmm. Doncs perquè les pimes ho llegeixen i s'inspirin per dir, ostres, doncs això sí que ho puc fer en els meus treballadors, no? És a dir, al final de la guia prioritzem 10 estratègies que han estat percebudes, 10 accions que han estat percebudes com de les més factibles per ser implementades en pimes, no? Doncs, jo què sé, facilitar que els treballadors es desplacin a peu o en bicicleta al treball. Són idees, no? Si això és factible de fer en el context de cada pime, doncs endavant, quantes més accions puguem fer, millor. Però és aquesta idea, hem de fer el possible per anar substituint comportament sedentari tot el temps que estem asseguts, i més ara en situació de teletreball, que encara hi és, de treball híbrid, doncs per anar substituint petits trossets de temps assegut a nivell laboral per activitat física, per moviment. Pensem que els que tenim treballs sedentaris, el temps que estem assegut a la feina és gairebé el 80% del temps que passem del temps del dia, d'acord? Però després hi ha un altre tema important, que és això, persones que sí, que tenen feines, que no, que estan en una cadena, empreses manufactureres, etc, també han de fer activitat física, però d'una manera diferent, perquè la seva feina és diferent. Per això fem aquest menú d'opcions. Ha de ser inspirador. No hi ha una opció millor que l'altra. És contextualitzar i dir, com a PIME, quines d'aquestes accions o estratègies són factibles de fer. Factibles, què vol dir? Que perceben que són fàcils d'aplicar. Sí? Perquè com tota la vida, si ens diuen que fem alguna cosa i percebem que és molt complicat tirar-ho a terme, a tirar-ho endavant, doncs no ho farem. Aleshores, aquesta guia ha estat dissenyada específicament, creiem que és didàctica, molt divulgativa, perquè les petites i mitjanes empreses vegin opcions reals i comencin a pensar de que sí, que és possible, no?, que els seus treballadors i treballadores siguin més actius a la feina i que això tindrà un impacte de benestar sobre el personal treballador i, a més, sobre l'empresa a nivell de benestar laboral i productivitat, presentisme i absentisme. I aquesta és una mica la filosofia de la guia, no? Que les pimes diguin si això és per mi, no? Perquè normalment el que ens trobem és que qui fa programes de promoció d'activitat física laboral són potser grans empreses, sí? Que tenen més recursos, tenen departaments que s'hi dediquen. Aleshores, aquesta guia és per les pimes, per dir, l'Organització Mundial de la Salut us vol ajudar, l'activitat física és important, és beneficiosa per a empresa i per treballadors, doncs aquí teniu un menú d'opcions perquè vosaltres vegueu quines són les més factibles d'utilitzar en el vostre context i us en prioritzem 10 que els experts han considerat que podrien ser especialment factibles per petites i mitjanes empreses. Llavors, a partir d'aquí, doncs bé, hi hauran passos posteriors segurament d'anar donant més suport a les pimes, però aquest és el pas inicial.
Exacte, sobretot adaptant-se a cada empresa, a la feina que fa cada empresa i a les possibilitats i recursos que té cada empresa, com comentaves. Abans anomenaves el teletreball, no? Que últimament doncs, encara s'ha posat més de moda, podem dir, no? Arran de la pandèmia, arran de la Covid, que ens va obligar a implementar-lo a la nostra vida i en certa mesura en algunes empreses s'ha acabat quedant, no? Tenim ara més sedentarisme, tenim ara més hores mortes d'activitat física que no abans de la pandèmia?
Aviam, clar, la situació de teletreball, no?, que ara s'ha acabat convertint en una situació de treball híbrida, no?, és a dir, dies dies de treball a casa i dies de treball a la feina. Aviam, és un fenomen que s'està estudiant encara. Quin és l'impacte que té el teletreball o el treball llibre sobre el benestar de les persones i sobre l'activitat física que fa, val? Ara s'estan recollint dades objectives sobre aquest tema. El que està clar és que el dia que ens quedem a treballar a casa, doncs no et desplaces per anar al metro per anar a treballar, no et desplaces per agafar l'autobús, si anaves caminant a la feina, aquest desplaçament ja no el fas, si et desplaçaves per anar a fer un cafè a dins de la feina, no?, amb algun bar del costat, ja no el fas. Per tant, clar, és obvi que el fet de treballar a casa, no?, que tens el despatx al costat de l'habitació o del menjador, doncs disminueix dràsticament l'activitat física que es fa en dies de feina, perquè ens estalviem aquest abans de la feina, no?, l'hora de dinar i després, que són els moments on habitualment, quan treballem a la feina presencial, doncs són moments on nosaltres podem posar en activitat física. Sí? Uh-huh. Aleshores, evidentment, quan fem el treball a casa, aquests moments, no?, de com et desplaces a la feina, com tornes de la feina a casa, i a l'hora de dinar i els descansos, què fas? Doncs és molt fàcil que esdevinguin sedentaris fent teletreball. Per tant, això és un tema també estudiar, no?, perquè potser el teletreball 100% no es fa gaire, no?, però el treball híbrid està aquí per quedar-se i evidentment ens hem de plantejar això també.
Exacte. Exacte. I són moltes les empreses, les pimes que han agafat com a exemple aquesta guia. Podeu saber ja si hi ha resultats visibles en aquest aspecte que s'estigui aplicant?
Mira, aquesta guia va sortir publicada fa un mes, més o menys, d'acord? Encara no s'ha fet, des de l'Organització Mundial de la Salut s'està planificant, doncs, una, no?, fer un llançament, no?, oficial de l'inici d'aquesta guia. Això encara no ha passat i, per tant, no tenim dades, no? S'ha publicat, està penjat a la web de l'Organització Mundial de la Salut. Per tant, a partir de fer aquest acte de presentació oficial de la guia, que és possible que es pugui organitzar a diferents països, doncs començarem a valorar i a fer difusió de quin és l'ús que s'està fent d'aquesta guia, no? Però diguéssim que encara no hem fet ni la presentació, l'acte de presentació oficial, diguéssim.
Vale.
Aleshores, quan això es faci, serà una mica com el kick-off, no?, per fer difusió de la guia a tothom que ho consideri, però, evidentment, sobretot a pimes.
Exacte. Doncs estarem pendents d'aquests resultats, de si aquestes empreses han aplicat aquesta guia, aquestes recomanacions, perquè al final, doncs, aquesta guia el que vol fer és salvar vides, no?, salvar la salut dels seus treballadors, que no tinguin una vida tan sedentària i que amb això, doncs, els ajudi a la seva vida personal, pel que fa a la salut, i també a la professional, sense deixar de la mà, doncs, la feina i ser responsables en aquest cas. Moltíssimes gràcies a Anna Puig per parlar-nos sobre aquest tema i pensar en aquests temes també. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Merci.
I ara us llenço una pregunta. Us agrada cuinar? Ara parlarem d'habilitats com aquesta, perquè, atenció, 7 de cada 10 espanyols es considera un cocinillas. Això vol dir que molta gent es creu o pensa que se li dona força bé cuinar. I avui volem tractar el tema i parlar, a veure si realment és així i si se'ls hi dona bé a tota aquesta gent que ho pensen. Sobre el tema en parlem amb la xef i experta culinària, la Cristina García. Cristina, molt bon dia, muy buenos días.
Muy buenos días, Mar.
Claro, Cristina, esto forma parte de un estudio que habéis hecho, ¿no?, a través de una empresa líder en kits de recetas. Y es que 7 de cada 10 personas, 7 de cada 10 españoles se considera un cocinillas. ¿Estamos hablando de una realidad o de que la gente se ha venido muy arriba y se creen que cocinan muy bien?
Bueno, esto viene a partir de un estudio que hemos hecho, un análisis a raíz del año de estar presente HelloFresh en España. Y básicamente lo que dice el análisis es que el 70% de los españoles afirma ser bueno o muy bueno en la cocina. y un 50% de los españoles presume además no solo de ser bueno, sino de ser el mejor cocinero en su casa. Yo creo que estamos, bueno, España al final es un país donde la cultura gastronómica está muy arraigada y en general nos gusta mucho cocinar, así que no es de extrañar tampoco que tengamos estos datos.
Exacto. Nos gusta mucho cocinar, nos gusta mucho comer, pero el hecho de que sea bueno o no, ya cada uno que lo considere como crea, ¿no? El análisis refleja la gran confianza que tienen los españoles en estas habilidades culinarias. Dicen que son buenos, son muy buenos en la cocina y presumen, como tú decías, de ser el mejor cocinero de su casa. ¿Hablamos especialmente de hombres o también de mujeres?
No hemos hecho distinción en el análisis, es más un análisis del hogar, así que es genérico.
En general, perfecto. Eso sí, hay una cosa que aseguran y aquí patinamos un poco, ¿no? Podemos decir, y es que donde fallan es en la planificación, en la organización de este trabajo, de esta cocina, y en el hecho de organizar quizás la compra, ir con previsión, planificarlo bien. Ahí este podríamos decir que es el punto débil, ¿no?
Efectivamente, en el análisis hemos visto que el 78% de los consumidores españoles dice que las comidas que planifica las comidas semanales directamente en el supermercado mientras hace la compra o justo antes de ir al supermercado. Y esto puede deberse a que no tienen el tiempo suficiente para planificarlo todo, como dice el 34% de los encuestados, o que simplemente no encuentran los ingredientes necesarios cuando compran sus alimentos.
Y si hablamos de ingredientes, también llama la atención que estos cocinillas suelen apostar por los alimentos que están en oferta, ¿no?
Efectivamente. Esto lleva también a que haya un mayor desperdicio alimentario. Un 60% admite que en ocasiones compra cosas porque están de oferta, pero que realmente no necesita. Y esto es por la falta de planificación. Al final, cuando no nos planificamos, siempre tendemos a coger más cosas en el supermercado de las que realmente necesitamos.
Así es. Así es. Siempre dicen que no vayamos con hambre a un supermercado, ¿no?
Así es.
¿Y qué nos gusta comer? ¿Más solos, acompañados, hacerlo en familia? ¿Qué es lo que solemos hacer?
Pues un 20% de los encuestados dice que come solo durante la semana, pero sí que es cierto que en España somos un país súper familiar, donde está también súper arraigado hacer la sobremesa, ¿no?, y comer en familia, y así lo afirman 6 de cada 10 españoles que desearía comer más en familia y compartir con los suyos pues el tiempo alrededor de la mesa. De hecho, nos indican un 68% de los encuestados que comer es sinónimo de felicidad y un 40% que comer es sinónimo de cercanía. Así que viendo estos resultados podemos decir que efectivamente nos gusta más comer acompañados.
Acompañados. ¿Y cuáles son los ingredientes preferidos a la hora de ponerse manos a la obra y hacer de cocinillas en este caso?
Pues durante este año lo que hemos visto que los ingredientes que han preferido nuestros consumidores a la hora de elegir Hello Fresh ha sido pechuga de pollo como la proteína más solicitada y como acompañante la patata.
Y también productos locales, quizás más sostenibles. ¿Apostamos ya cada vez más por este tipo de productos?
Efectivamente. Creo que la tendencia es a intentar reducir el desperdicio alimentario. Y esto, de hecho, un dato muy interesante que hemos visto es que el 72% de nuestros consumidores han tenido menos desperdicio gracias a los kits de recetas de HelloFresh.
¿Y cómo es que nos gusta, antes lo comentábamos, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto cocinar? Hace mucho que hemos cogido el hábito de cocinar. También hay la sensación a veces de que la gente cada vez sale más a comer fuera, ¿no? Pero también depende quizás de las edades, ¿no? Del círculo en el que te muevas. ¿Esto vosotros lo habéis podido estudiar? ¿Os habéis fijado en ello? ¿Si se hace habitualmente más o menos que antes? ¿Y cuál es el sector de la población que más lo hace?
Bueno, en un 60, referente a lo primero que preguntabas más sobre si cocinamos desde siempre en casa, creo que es una tradición muy española el cocinar en casa, el comer comida casera, aunque también nos gusta salir fuera y disfrutar del tiempo en restaurantes y probar cosas nuevas. Un 62% de los españoles dedica tiempo a transmitir las habilidades culinarias adecuadas a la siguiente generación. Sí que es verdad que a lo mejor a día de hoy cocinamos un poco menos porque tenemos menos tiempo en casa, pero eso no indica que no nos guste comer bien y comer variado y comida casera de la que nosotros cocinamos.
Siempre acabamos buscando esos orígenes, ¿no?, en casa, en la comida casera y también de las personas que nos han enseñado a cocinar, ¿no? Es una tradición que vamos alargando con el paso de los años y que no se pierde y no está previsto que se pierda, ¿no?, el hecho de cocinar en casa para la familia y tener ese momento de cercanía como comentabas, ¿verdad?
Efectivamente, Mar.
Pues Cristina García, chef y experta culinaria, seguiremos pendientes. Ahora ya sabemos que 7 de cada 10 españoles se consideran cocinillas. No sabemos si realmente es tan bueno como dicen ser, ¿no? Pero está bien que tengan al menos esas ganas de cocinar y de poner esos platos para toda la familia y toda la gente que cada uno quiera. Cristina, muchísimas gracias por hablar con nosotros de este tema tan curioso y a la vez pues divertido en este programa. Gracias.
Muchas gracias, Mar, a vosotros. Hasta luego.
I en uns minuts descobrim per què les mares de Catalunya se senten tan incòmodes a l'hora de donar el pit en públic. Perquè sí, un estudi així ho ha demostrat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Es listo. Es rápido. Busca. Y tiene mucho olfato. Y su compañero rubio,
¿qué compañero?
Le echa una buena mano.
Ya sabe que yo trabajo solo.
Chuck Norris.
A ti también, Chucho, no puedes asustarme.
El perro sargento. El domingo, a las 9:45 de la noche, en 13.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta Al Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de electrónica y electrodomésticos. Consulta con nosotros las marcas y los modelos participantes. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta Al Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera Al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Segons un estudi, les mares de Catalunya se senten incòmodes a l'hora d'haver de donar el pit en públic. En parlem sobre el tema. Catalunya és el lloc d'Espanya on les mares se senten més incòmodes donant el pit en públic. I és que la lactància en públic continua encara sent percebuda com un tabú a la societat. I aquesta és una de les conclusions clau que es desprèn de la recent enquesta feta per la marca de tecnologia femenina Elvi, que revela que el 66% de les mares encastades de Catalunya han rebut comentaris negatius o mirades desaprovadores mentre donaven el pit o s'extreien llet en públic. I el 80% també han estat instades a amagar-se en algun moment, sent un dels percentatges aquest més alts. En parlem sobre el tema amb la Yanira Blanco. Yanira, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, Yanira, no es casualidad de que en Cataluña el porcentaje sea tan alto, ¿no?
Pues la verdad es que, si te soy sincera, a mí me ha sorprendido un poco, porque pensaba que iba a ser al contrario. Y sí que es verdad que a nivel general, aunque la sociedad sí que ha avanzado en la normalización de la lactancia, sí que nos encontramos con muchísimas mujeres con las que se encuentran problemas hoy en día al amamantar en público.
Este estudio, esta encuesta, ¿cómo lo habéis hecho?
Elvi lo que ha hecho es que lanzó una encuesta a todas las mujeres de Cataluña. Uh-huh. Cogieron una muestra, creo que alrededor de unas 1,000 personas, y les hicieron un cuestionario. Y a través de este cuestionario sacaron todos los datos.
Hay muchas mujeres que dan el pecho en público en Cataluña. ¿Normalmente se hace? ¿El porcentaje es alto también en este caso?
Sí que es verdad que dicen, bueno, el estudio dice que el 94% de las madres catalanas que dan el pecho, aparte de dar el pecho, también se han extraído leche con un sacaleches en público. También este estudio ha sacado que Cataluña tiene la duración de lactancia materna más larga, con una media de unos 13 meses, más o menos. Uh-huh. Y también la diferencia más alta entre la lactancia durante la baja por maternidad y al volver a trabajar. Sí que es verdad que han desglosado un poco este porcentaje, y las estadísticas dicen que el 61% de las madres que daban el pecho manifestaron sentirse más incómodas tanto en cafeterías como bares como restaurantes, señalando estos establecimientos como las principales fuentes de malestar, seguido de parques y plazas públicas, donde un 52% lo había experimentado. En cambio, por ejemplo, muchas mujeres comentaban que en los hoteles y museos eran como algunos de los lugares donde se habían sentido con menos malestar, más cómodas.
Uh-huh. Qué curioso. Además, si no me equivoco, no está prohibido, ¿no?, dar el pecho en los lugares públicos.
No, para nada, para nada. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo como profesional veo que quizá a lo mejor si existiese una ley que las pudiese amparar, quizás a lo mejor ellas se sentirían como más cómodas. Muchas veces ya no es que esté prohibido, sino que a veces en algunos lugares sí que es verdad que adecuan unas zonas especiales para que ellas puedan dar el pecho, pero ellas como que no se sienten cómodas tampoco, ¿no? Porque es como de alguna manera se sienten que se tienen como que apartar, ¿no? O se tienen que mover del sitio donde están, a lo mejor con familiares o con amigos, para desplazarse a un sitio cerrado donde tengan que dar el pecho. Entonces como que se sienten como que están haciendo algo mal. Uh-huh. Cuando realmente lo que se debería es normalizar que cada vez más mujeres pudiesen dar el pecho en zonas públicas y que no sintiesen que la gente les mira mal o que sientan que están haciendo algo que no es correcto.
¿A qué se debe, según vosotros, que se sientan tan incómodas, que tengan estas miradas o se preste esta atención especial hacia ellas?
Yo creo que porque siempre a lo mejor quizás se ha asociado, ¿no?, el tema de pues ver un pecho en público a algo negativo o quizás a lo mejor como más sexualizado, o por ejemplo temas redes sociales, si te fijas siempre hay como mucha censura cuando aparecen pechos maternos. Y yo creo que quizá esto debería de haber concienciación desde pequeñitos, ¿no? En plan, pues ver que amamantar es algo completamente normal, natural, que realmente de aquí pues sale pues leche materna, que es comida, ¿no?, que van a necesitar pues los bebés para crecer, y que realmente es una fuente de alimento, ¿no? Se debería de ver como algo increíble más que como algo banalizado, ¿sabes?
Uh-huh. Para normalizar esta lactancia en público, La marca femenina Elvi ha creado un vídeo, ¿no?, con un globo gigante, no muy grande, con la forma de un pecho, y lo ha puesto en Barcelona, ¿no?, en la playa de San Sebastián y también en otras localizaciones, ¿no?, por tal de reivindicar esto y darle visibilidad, ¿verdad?
Sí, la verdad es que han hecho una campaña bastante potente donde en tres sitios importantes han puesto este pecho gigante, también en Madrid y en Sevilla, y luego también hicieron un pequeñito vídeo donde habían diferentes mujeres amamantando en diferentes sitios públicos alrededor de Cataluña, tanto en paradas de tranvía, paradas de autobús, en los parques, en cafeterías, restaurantes, más que nada pues para intentar normalizar la situación y para que las mujeres de toda España puedan ver que es algo que es normal, que no se tienen que sentir mal por hacerlo, y sobre todo pues para intentar pues normalizar esta situación y que se remueva toda esta estigmatización que hay pues alrededor de este tema.
¿Se va a acabar normalizando? ¿Creéis que habrá un cambio en esto?
Yo creo que sí, que costará, que como todo, ¿no? Pero yo creo que a medida que el tiempo pase, las nuevas generaciones, al final todo el mundo tenemos como una visión distinta, ¿no?, de cómo son las cosas. Entonces yo creo que con ayuda de todos y sobre todo pues intentando hacer que las madres creen comunidad, que se apoyen unas a otras, que cada vez se vea más gente dando el pecho en público, haciendo campañas de normalización, haciendo campañas como por ejemplo ha hecho una marca tan potente como ha sido Elvi, o incluso proponiendo hacer una ley que las ampare, creo que esto podría ayudar muchísimo.
Aún así, antes también, años atrás, estaba peor visto, ¿no? Si ahora aún tenemos este problema, años atrás aún era peor, ¿no? Si nos vemos con esos ojos, quizás sí que hemos mejorado, pero aún queda mucho, ¿no?
Sí, queda mucho camino por recorrer, pero yo creo que cada vez hay más gente dispuesta a ayudar y sobre todo cada vez las madres se sienten más seguras de ellas mismas, y yo creo que poco a poco lo conseguiremos.
Pues Yanira Blanco, muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre este tema y por hacer este estudio, que al final las cifras son las que cuentan, ¿no? Las que dicen la realidad de lo que es este caso. Gracias.
Muchísimas gracias.
I parlem ara de que mig miler de comerços de Lleida estan repartint 5.000 bosses amb fotografies i missatges científics amb l'objectiu de traslladar a la ciutadania la importància de la recerca i donar a conèixer i reivindicar les investigacions que es fan a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. Aquest és el segon any que el centre organitza aquesta iniciativa que porta el nom al paper de la ciència. A més, enguany hi ha 5 models de bosses diferents dels que en parlarem ara amb la investigadora Sílvia Gras. Sílvia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, estem parlant de que ja s'estan repartint aquestes bosses i hi ha 5 models diferents, no?, amb molts missatges i de diferents tipus, no? Com són aquests models?
Sí, bé, ens va costar triar, perquè la veritat és que teníem bastantes fotografies que eren molt maques. Aquest any vam decidir canviar una miqueta l'estil de l'any anterior, que vam agafar un model que havia fet la Universitat d'Oviedo, que era més desmentir mites i del tema de les fake news relacionades amb la ciència. I aquest any vam decidir aprofitar la feina que fem aquí en els diferents grups d'investigació amb un concurs de fotografies que vam fer intern, i hem seleccionat les 5 fotos que creiem que poden ser més maques a nivell visual per explicar-les una mica i que la gent doncs li arribi una miqueta més a aquesta investigació i aquesta ciència que fem aquí a Lleida.
Per què és tan important donar a conèixer aquest centre, el Centre de Recerca Biomèdica de Lleida, i reivindicar les investigacions que feu allà?
Bueno, jo crec que el principal és que la gent de Lleida conegui que aquí tenim un centre que és molt punter, que és un centre que està acreditat per l'Institut Carlos III, que penso que en són 40 centres en tota Espanya que estiguin acreditats, i el de Lleida n'és un, i que la gent estigui orgullosa de la investigació que es fa aquí. A vegades sembla que les grans investigacions, els grans resultats només surten de Barcelona, no?, on hi ha també grans centres d'investigació, però aquí a Lleida es fa una investigació molt bona, i amb aquestes petites iniciatives volem que arribi la ciutadania, que la gent s'estigui orgullosa del centre que tenim aquí i que coneguin que és l'IRB Lleida, que a vegades jo m'he trobat de dir que treballo aquí i no saben on és. Saben que hi ha un edifici al costat de l'hospital, però no saben ben bé què s'hi fa. I això també és una de dels motius perquè fem aquestes iniciatives.
Donar valor a la divulgació científica i fer que la iniciativa doncs tingui aquesta importància, no?, i la importància pròpia del centre, en aquest cas. Amb aquesta campanya, quin és l'objectiu? Donar a conèixer el centre, també conscienciar, per exemple, de motius científics a la ciutadania, una mica de tot?
Sí, exacte, una mica de tot. Fer la ciència més propera. Al final, un de les finalitats de la ciència és el coneixement científic, que la gent tingui aquest coneixement, i és important que la ciutadania tingui una mica de cultura científica, que es diu,
i en aquest sentit molt agraïts als comerços de Lleida que per segon any doncs estan fent aquest esforç de donar aquestes bosses. I l'altre dia ho parlàvem amb la presidenta de l'Eix Comercial, que també deia que ella intentava, quan si tenia una miqueta de temps, doncs explicar què eren les bosses, per què servien, o sigui que entre els comerciants i nosaltres intentem fer aquesta feina de que la gent conegui una mica doncs, diferents conceptes científics aquest any.
I com bé deies ara, hi participen també molts eixos comercials, sí. Molts comerços de la ciutat, oi?
Sí, hi ha diferents associacions, la de la Bordeta, el Magraners, l'Eix Comercial, entre d'altres. Penso que en total són quasi mig miler de comerços que s'han adherit a aquesta iniciativa. O sigui que molt contenta que hi hagi tanta participació a nivell dels comerços.
Uh-huh. Aquest és el segon any que feu la campanya. No sé en què es diferencia de la primera. Quan vau començar farà cosa d'un any, si no m'equivoco, que va funcionar molt bé i per això feu aquesta segona. Però quines diferències trobem entre una i l'altra i quines novetats hi haurà en guany?
Sí, principalment el primer any va ser com una miqueta de la prova, a veure si funcionava o si no funcionava, i per fer-ho ens vam agafar de referència a la mateixa iniciativa que vam fer des de la Universitat d'Oviedo, i ells tenien un missatge més doncs, de desmentir diferents mites o bulos, entre cometes, no?, que hi ha de la ciència, de les vacunes, de segons quines malalties, i estava molt enfocat en això, en desmentir mites i desmentir fake news, que potser en aquell moment començaven a circular també més també per xarxes i això. Aquest any, com que vam veure que va funcionar bastant bé, hem decidit portar-ho més al nostre terreny i fer alguna cosa més personal. Per això totes les fotografies són fotografies de resultats que hem tingut aquí els diferents grups i imatges que hem obtingut després de fer algun experiment. I, per tant, és molt personal de cada persona que ha fet aquest experiment i ha obtingut aquesta imatge. I llavors les imatges les acompanya una petita explicació que fa referència doncs, al que és la imatge o el concepte o el teixit o a la cèl·lula o la malaltia que representa aquesta imatge. Llavors, una miqueta a explicar el que és la imatge i fer una miqueta aquesta divulgació més pròpia nostra.
Mm-hmm. Podem dir que cada any doncs, aquestes bosses giren entorn un tema concret, no? Mm-hmm. Per exemple, la divulgació, les fake news, desmentir mites, com comentaves, aquest any sobre això. I de cara a l'any que ve, ho heu pensat ja o encara està per arribar aquell tema que teniu en ment i que tindreu en ment de cara al 2024?
Encara no. No ens hem encara plantejat de cara a l'any que ve. Sí que és veritat que al llarg de l'any tenim molts projectes a nivell de divulgació que anem treballant. Hem demanat també finançament a la Fundació Catalana de la Recerca i altres entitats que fomenten la divulgació per poder fer diferents iniciatives. Una d'aquestes serà la de les bosses de l'any que ve, suposo també, però quan arribi el moment intentarem veure què és el que pot ser més interessant, si repetim el mateix o intentem fer-li una volta una miqueta més, donant-li una volta i si canviem alguna cosa.
Mm-hmm. Doncs Sílvia Gras, investigadora de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta iniciativa, aquest projecte, amb les 5.000 bosses repartides amb fotografies i missatges científics per tal de traslladar a la ciutadania aquesta importància de la recerca i donar visibilitat al centre. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres pel ressò i esperem que us agradin les bosses d'aquest any.
Gràcies. Continuem d'aquí no res per parlar dels pessebres que ja podem visitar a Catalunya. Després de la publicitat en detallem tota la informació.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Este fin de semana, las horas más calientes de la radio española.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego. Este sábado, Betis-Real Madrid.
Para mí, el partido está liquidado.
El domingo, Atlético de Madrid-Almería. Fútbol Club Barcelona-Girona.
Ocasión buenísima, ¿eh?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
És desembre, s'apropa el Nadal i molts pessebres de Catalunya ja estan esperant el seu públic. I parlem ara de Nadal, i com no podia ser d'una altra manera, el Nadal doncs té els seus pessebres. I aquí a Barcelona hi ha un de protagonista força important, el pessebre de la plaça Sant Jaume, que està creat per l'escenògraf Ignasi Cristià, amb qui parlarem ara, i que reinterpretaran en clau barcelonina contemporània la tradició del pessebre napolità. La instal·lació, hem de dir, que es pot visitar ja entre l'1 de desembre i el 6 de gener, i està concebut com un teatre, podem dir, en miniatura, on es veu reflectida la vida quotidiana de la ciutat i els seus habitants. Sobre el tema en parlem amb Ignasi i Cristià. Ignasi, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Clar, ets l'escenògraf del pessebre Sant Jaume, de la plaça Sant Jaume, i aquest any doncs feu això, no? Aquest teatre en miniatura on es veu Barcelona ben situada, no? I també els seus habitants.
Sí, quan diem teatre en miniatura, bé, pensem que la mida de la proposta és bastant gran, o sigui que potser sí que és un escenari real de mides, vull dir, eh? Uh-huh. Però bueno, sí, el que conté aquest escenari, aquesta caixa escènica, és una visió de Barcelona, de fons, amb tota una sèrie de personatges que conformen aquest pessebre, en els que tenim principalment en el centre el Castellà del Naixement, a l'esquerra tindríem tot el que representa els pastors, i a la dreta tindríem els Reis d'Orient. I a partir d'aquí, a partir d'aquests tres grans eixos, és on tota la ciutadania participa d'aquesta celebració.
Mm-hmm. Clar, muntar un pessebre no és fàcil, no? No és una feina ràpida de dos dies. Quant de temps porteu presentant, també construint, no? I treballant en aquest pessebre?
Bé, aquest pessebre es va fer un concurs, l'Ajuntament va fer un concurs d'idees amb quatre dissenyadors i escenògrafs diferents, i abans de l'estiu, diguem, que ja vaig sortir guanyador, i després s'ha anat elaborant el projecte, perquè el projecte és un projecte complex en el que s'han de fer una sèrie de planimetries tècniques, i després hi ha tot el tema dels personatges que apareixen, el tractament gràfic, és a dir, que portem treballant ja fa temps. El que s'està fent ara a la plaça és muntar el que ja s'ha produït, és a dir, instal·lar les bastides, perquè hi ha una part de tota l'escenografia que és de lloguer, hi ha tota una altra part que és construïda expressament però amb materials reciclables, i per tant ara el que s'està fent és el muntatge final.
Mm-hmm. Un muntatge que, a més, arriba fins als més de 7,5 metres d'alçada, oi? No estem parlant de res fàcil, no?, de res petit. En tot cas, parlem de metres d'alçada, de metres també d'amplada, i d'una fondària també de 10 metres, que tothom que ho visiti doncs els cridarà l'atenció força.
Sí, perquè és que s'està parlant molt del tema de la tradició, del pessebre tradicional, que si no és un pessebre tradicional, que si hi haurà una polèmica. Clar, hem de tindre en compte que aquest pessebre s'instal·la en un espai, i aquest espai és la plaça Sant Jaume, i les places Sant Jaume tenen unes dimensions, unes proporcions. És a dir, si nosaltres m'imagino, és que tampoc sé exactament què és un pessebre tradicional, perquè si anem al tradicional tradicional, era el que Sant Francesc d'Assís va fer en el seu moment. No tenim documentació d'aquest pessebre. A Nàpols els pessebres no tenen res a veure amb els pessebres que es puguin fer aquí. Evidentment que el que tenen en comú aquests pessebres són els personatges que hi apareixen, no? Les tres escenes principals, que en aquest pessebre sí que hi seran. Llavors, les dimensions d'aquest pessebre estan pensades perquè tothom que entri a plaça pugui veure el pessebre i no tingui que fer cua. És a dir, és una gran escenografia que pot ser contemplada des de lluny, que pot ser contemplada des de prop, però la idea és que realment estigui en proporció al que és la plaça. És a dir, que no sigui una cosa plana, sinó que sigui una cosa que realment té una alçada i que realment puguis contemplar i puguis veure de lluny, des d'una perspectiva, des de l'altra. És a dir, està pensat aquest pessebre en, molt en l'espai on s'ha d'instal·lar. I, per tant, quan has d'instal·lar un element com aquest en un lloc com la plaça Sant Jaume, en un espai públic obert gran, jo penso que s'ha de tenir en compte perquè la plaça al final es pot acabar menjant la intervenció que es faci.
A més, hem de dir que com a motiu d'aquesta celebració dels 800 anys del pessebre a Catalunya, doncs, a més, també té un recorregut per la història d'aquesta tradició del pessebre que comentaves, perquè precisament doncs, per aquests 800 anys del pessebre a Catalunya, oi? 800 anys que ja es fa aquí a Barcelona doncs, el pessebre.
Sí, de fet, el 800è aniversari, són 800 anys en què es va fer el primer pessebre a Grecia, a Itàlia, això va esdevenir una tradició i es va popularitzar, i aquí a casa nostra també va arribar, i per tant jo crec que és un fenomen que s'ha anat estenent pel món. De fet, a tot el món es poden trobar pessebres, però sí que el que fem és fer aquesta presentació de que a l'inici va ser a Grecia, Itàlia, que Sant Francesc d'Assís va ser el primer que va fer un pessebre, i després entrem una miqueta en una sèrie de fites històriques que són una sèrie de frases on es descriuen els fets més importants de la tradició pessebrista a casa nostra.
I el podem veure, si no m'equivoco, fins al dia 6 de gener, oi? El dia de Reis.
Sí.
Tothom que es passi... Digue'm.
No, fins al dia 6, el dia 6 estarà a plaça i, per tant, a partir de l'1 de desembre fins al 6 de gener es podrà visitar, tant de dia com de nit.
Exacte. De nit també?
No, vull dir de nit quan es fa fort, perquè clar, com que estem ara al solstici d'hivern, de seguida es fa fort i per tant la nit per mi serien de 6 a 7, 8, però se tancarien les llums en el moment en què s'apaga la il·luminació de Nadal de tota la ciutat.
D'acord. Perfecte, doncs tothom qui vagi a la plaça Sant Jaume podrà visitar aquest pessebre a la plaça Sant Jaume, aquest pessebre inspirat en la tradició del pessebre napolità. Nosaltres hem de dir que ja l'hem visitat, hem pogut veure'l i sentir aquest pessebre tan gran de 7 metres i mig d'alçada, i doncs no ens queda més que agrair-te que hagis parlat amb nosaltres.
Molt bé, perfecte.
Doncs Ignasi i Cristià, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i enhorabona també per crear aquest escenògraf, aquest escenari del pessebre de la plaça Sant Jaume.
Gràcies a vosaltres. Que passeu un bon Nadal.
Igualment. I parlem de pessebres perquè el pessebre vivent de Corbera ha inaugurat la 60a temporada amb nous equipaments i amb la inauguració d'unes noves oficines corporatives situades a pocs metres de l'entrada principal del recinte i una important millora també en nous equipaments de so i d'il·luminació. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui tot plegat, en parlem amb el president de l'associació Pessebre Vivent Amics de Corbera, que és l'entitat organitzadora del Pessebre Vivent de Corbera. En parlem amb el Víctor González. Víctor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Clar, parlem d'aquesta inauguració d'aquest pessebre vivent. Com es fa un pessebre vivent?
Com? Perdona, no t'hi he sentit. Digue'm, perdona.
Com es fa un pessebre vivent?
Doncs bé, sobretot amb molta il·lusió. Això és un ingredient imprescindible. I bé, doncs treballant molt, posant molta il·lusió, molt d'interès. I bé, doncs amb tota la gent voluntària que tenim, que som doncs aproximadament uns 250, doncs anem preparant-ho tot per donar un espectacle que realment considerem molt, molt increïble, la veritat.
Uh-huh. On estarà situat? A Corbera, però en quin lloc concretament?
Mira, estem situats a lo que és la part de Corbera Alta.
Val?
Allà hi ha un paratge natural, que és el nostre escenari natural, que és d'aproximadament uns 14.000 metres quadrats. Mm-hmm. I està ubicat, perquè la gent no sàpiga, a la part de Corbera Alta.
D'acord. I clar, l'associació Pessebre Vivent Amics de Corbera, no? a la que pertany, a la que ets president... Sí. Doncs és l'entitat que s'encarrega d'organitzar aquest pessebre des de fa molts anys ja, no? Tinc aquí la xifra i és des del 1962. O sigui,
correcte.
Porteu moltíssims anys ja organitzant aquest pessebre i, sí. I clar, reinventar-se cada any suposo que deu ser complicat, no?
Molt, molt. La veritat és que és molt complicat i és un gran repte, perquè mantenir viva aquesta flama de fer una representació d'un pessebre vivent i fer-ho durant 60 anys, abans del Covid, si no hagués passat el Covid, ara aquesta seria la 62a edició,
mm-hmm.
però realment és increïble, crec jo, que es pugui mantenir aquesta flama i, a més, amb el nivell de voluntariat que tenim, que al final és la base, de tot plegat. Pensa que potser fa 20 anys o 25 anys el nivell de voluntariat potser estàvem parlant de xifres de la meitat cara. Vull dir que a més la salut que té l'associació en aquest sentit per poder fer el pessebre i per promoure-la, etc., realment és una salut excel·lent, excel·lent. I amb els temps que corren, jo crec que és més difícil encara.
I tant.
Però la veritat és que ho estem aconseguint. Sí, ho estem aconseguint.
Perquè quants voluntaris participen?
Doncs mira, estem al voltant d'uns 250 voluntaris.
Déu-n'hi-do.
Entre la Junta, que al mateix temps forma part de la representació, o de la gent que està dintre de la representació, a diferents llocs, pues alguna gent està a la botiga, altra gent està fent de guies, uns altres estem a fora les entrades, però al final entre organització i actuants estem al voltant d'uns 240-250 voluntaris, i aquest és el número que som.
Mm-hmm, Déu-n'hi-do, estem parlant d'un equip força gran, no?, per tal d'organitzar un pessebre d'aquestes característiques, perquè a més també és molt gran, no?, perquè fa 14.000 metres quadrats i 700 metres de recorregut, o sigui, també estem parlant d'un pessebre d'unes dimensions importants, diguem.
Sí, la veritat és que són unes dimensions espectaculars, que a més comporten una gran feinada, mm-hmm. perquè, clar, acondicionar un escenari natural de 14.000 metres quadrats amb tot el que comporta té moltíssima feina.
Clar.
Però, escolta, és el que et deia abans, amb il·lusió tot es pot tirar endavant.
I tant. I els voluntaris, podem dir que al final són veïns i veïnes de Corbera, no? Gent que també viu al barri, viu a Corbera, tenen tots contactes, coneixen també una mica tots entre ells, i al final doncs fan aquesta pinya, no?, i per ser voluntaris i participar en aquest pessebre. Aquests voluntaris al final doncs són aquests, no?, gent que es coneixen, que conegueu i que al final doncs li donen aquesta vida a Corbera, oi?
Correcte, sí. És gent principalment, el 99,9% serà gent de Corbera. També tenim gent que ve de Barcelona,
Ah, mira, fixa't.
Sí. Tenim gent que ve de Barcelona, que té vincles amb Corbera i bé, doncs els hi fa molta il·lusió venir. Tenim algunes persones també que són de municipis propers a Corbera, però és evident que el volum majoritari de persones són corberencs i corberenques, i que, bueno, pues que, tal com dius tu, doncs tenen coneixement, es coneixen entre ells, i bueno, doncs la amb una il·lusió i amb un objectiu un conjunt, i bueno, doncs a intentar passar-ho el millor possible fent pessebre, i ja està. I ja ha passat.
Com ha de ser, a gaudir al màxim, ara que ve Nadal. I clar, si parlem dels visitants, que al final és el que més compta, no? La gent que ve a veure clar. El pessebre, què és el que es troben un cop arriben allà?
Doncs allà es troben... Allà es troben un pessebre que els hi proposa, o és l'únic pessebre que el que els hi aporta o els hi proposa és que vagin passejant per dintre del pessebre, no veient-lo des de fora, sinó que estan a dintre mateix del pessebre. Val? Mm-hmm. Pensa que la gent, el visitant va passant per aquest recorregut de 700 metres i va veient els diferents quadres, però està integrat dintre del pessebre, i això és el que li dona un fet molt únic, no?, en el nostre pessebre. Hi ha una escena molt potent, que és tota la representació que es fa del naixement a la plaça del pessebre, i bueno, realment és un dels moments potser més emotius. Jo he vist gent plorant, en aquella plaça, veient tota la representació del naixement. Uh-huh. I la veritat, el que es trobarà la gent, doncs, és això. Es trobarà passejant per dintre d'un pessebre. No només és un tema visual per les llums, és un tema també acústic, perquè tenim un so important que, com has comentat al principi, doncs aquest any ja teníem una molt bona qualitat, però aquest any l'hem incrementat. I és un pessebre que la gent quan vingui es trobarà, doncs, això, no només un tema visual i un tema acústic, sinó també un tema, l'olor de la nostra llenya, que és una olor molt especial. Molts factors que el fan un pessebre molt, molt únic en aquest sentit.
I ara, això que parlaves del so és una de les novetats d'aquest any, no? I també hi ha algunes altres, oi?
Sí, bàsicament el tema del so, nosaltres sempre intentem recolzar-nos amb gent professional de diferents àmbits, no? En el món del teatre, doncs, vam contactar amb gent del món del teatre fa molts anys per donar-li una teatralització més elevada als diferents quadres, i en aquest cas vam contactar amb gent molt professional del món del so, perquè, bueno, teníem alguns elements que se'ns estaven envellint, i el que hem fet és fer una renovació important, i la qualitat que teníem ja era molt bona, però amb aquest canvi que hem fet realment és absolutament espectacular. L'altre dia estàvem fent les proves definitives i bueno, era per quedar-se realment bocabadat. Mm-hmm. Després també, això a nivell del so, hi ha una... A nivell d'escenografia, dintre del que és la zona de Natzaret, com a novetat hem preparat un campament de romans, que mm-hmm. està una mica allà per la zona de Natzaret, doncs vigilant una mica que tot vagi, que tot funcioni bé. I com també has comentat tu, a nivell d'associació, doncs sí que abans del Covid teníem un espai on poder reunir-nos a nivell de junta, i també doncs per guardar materials i que fes una mica la funció d'oficina i de magatzem. Amb el Covid vam haver de deixar aquest espai, i aquest any doncs hem trobat un altre espai proper també al pessebre, i la veritat és que ens ha aliviat molt a l'hora de poder organitzar-nos una mica a nivell de logística i a nivell intern, i després doncs tenir les funcions també del lloc per emmagatzemar coses.
Clar, clar, clar. I tot això ha estat possible, doncs, per l'èxit que heu tingut tots aquests anys, no? Al final, l'any passat, no? Bueno, des de l'any 1962, que abans comentava, vau superar ja la simbòlica xifra d'un milió de visitants, no?
Correcte.
La temporada passada us veu apropar als 28.000. Clar, estem parlant de molta gent que ha vingut a visitar el pessebre durant tots aquests anys que porteu, i al final és el que permet, doncs, anar evolucionant, anar reinventant-vos i anar, doncs, posant aquestes millores com les que comentaves ara, per exemple, del so, no? Aquest any també s'esperen molts visitants, suposo que ho teniu en ment i sabeu més o menys els visitants que vindran. I, a més...
Home.
Sí, digue'm.
Saber-ho, no ho sabem.
Us podeu fer una idea, no?, de l'expectació que està creant, segurament.
Segur. El que sí sabem és que aquest any sembla que hi ha ganes de Nadal i que hi ha ganes de fer festa de Nadal, no?, aquest any. El que sí que és veritat és que nosaltres som una entitat sense ànim de lucre i, per tant, tot l'ingrés que hi ha per la venda d'entrades es destina 100% a preparar la temporada següent, perquè és l'única manera com ho entenem, no? I a partir d'aquí, doncs, per un costat, evidentment, contra més gent vingui millor, per suposat, però sobretot també per un fet molt important, no? El voluntariat, nosaltres el que ens sentim molt orgullosos, o la nostra recompensa al final, que és una recompensa molt emocional, és el fet que vingui a veure't molta gent.
Clar.
Perquè, clar, estàs allà 20-21 dies, amb dates que, a més, doncs, són dates assenyalades, no? Llavors, el que es tracta, el passadrista, ens sentim orgullosos quan realment veiem que ve molta gent a veure'ns, per suposat. I tal com has dit tu, doncs, això per un costat, i per l'altre, doncs, el fet que vingui gent, doncs, ens permet poder anar-nos reinventant i sobretot sempre amb l'objectiu d'anar millorant el que li aportem a la gent.
I tant. I a més, com deia, doncs, totes les teves representacions es fan els caps de setmana, no?, els dies de festius, i estarà, doncs, fins al dissabte 13 de gener. Tenim, doncs, un ampli ventall de dies per poder-hi anar, per poder visitar el pessebre vivent de Corbera. I és això, no? Al final molta gent pot visitar-lo perquè cau en dies festius i en caps de setmana, que al final la gent entre setmana potser amb la feina i altres coses no pot tenir temps de visitar un pessebre, però els caps de setmana, doncs, sempre ve de gust, i més en aquestes èpoques, està clar.
Està claríssim, sí. Bueno, hi ha, per exemple, ara, demà dilluns i el dia 5 dimarts, doncs, no hi ha representacions, però sí que el dia 6, 7 i 8, que no és cap de setmana, però ja és festiu i hi ha el pont aquest del dia 7, doncs aquests dies sí que fem pessebre. Evidentment, el cap de setmana, el 9-10, per suposat, també fem representacions. I després hi ha el cap de setmana de la setmana de Nadal, que té també 3 dies, em sembla, ara t'ho dic de memòria, però crec que són el dimarts, el dimecres 27, dijous 28 i divendres 29, que aquells 3 dies també farem representacions de pessebre vivent, perquè, bueno, hi ha molta gent que també per aquestes dates està de vacances, els nens no estan al col·le, bueno, i donem l'oportunitat, doncs, que la gent, doncs, pugui venir a veure'ns, que és el que jo els animaria amb molta força des d'aquest altaveu que gràcies a vosaltres tenim en aquest moment.
Doncs segur que és així, perquè veient l'èxit dels anys anteriors i veient aquests dies, aquesta disponibilitat que teniu, totes aquestes novetats d'aquest any, doncs segur que les xifres d'aquest any són bones i també acabeu sorprenent, com cada any, a tots els que vinen a veure el Pessebre Vivent de Corbera. Víctor González, president de l'associació Pessebre Vivent Amics de Corbera, que organitza aquest pessebre cada any des del 1962, recordem. Gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos tot el que heu muntat aquest any per tal de celebrar el Nadal a Corbera. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Durant les darreres setmanes s'ha notat un canvi brusc de temperatura a Catalunya. Segur que tots heu sigut conscients sobre això. I l'inici de la tardor, anormalment càlid i sec, doncs va donar pas a un principi de novembre que va estar més fred i a dins a l'època de l'any, però la natura, igual que nosaltres, ha notat i ha sofert aquest canvi de temps. Les dades ciutadanes recollides per la xarxa FENUCAT del Servei Meteorològic de Catalunya i de l'Observatori Ritme Natura del CREAF han confirmat, de fet, això que sospitàvem, que la tardor ha tornat a florir molts arbres fruiters i també d'altres plantes i un llarg i preocupant, sobretot, etc. A més, també han rebrotat i florit espècies tan importants com la vinya i han produït fruit per segona vegada arbres com la perera o el cirerer. Tot això, fruit d'aquest canvi dràstic de temps, d'aquests mesos càlids, encara que per època de l'any tocaria que fossin freds. I sobre el tema, sobre aquests canvis també en la natura, volem parlar amb l'investigador de la UAB implicat en el projecte Barcelona Reconnecta, el Miquel Niñarola. Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, estem parlant de que no només notem nosaltres els canvis, sinó que també ho noten les plantes, la natura i els arbres, oi?
Sí, és clar que la fenologia ens ajuda a saber quin és l'impacte de la intensitat del canvi climàtic, perquè no només ens parla del clima, sinó que és el clima vist a través del filtre dels organismes vius. Per tant, és com un indicador que ens ajuda i que ens dona una idea d'aquests canvis que estan produint en el nostre clima.
Uh-huh. I quins són els arbres o les plantes que més ho han notat? Ara anomenava uns quants, però vosaltres, com en primera persona, no?, com a experts en la matèria, amb quins més ho heu notat?
Bueno, clar, els canvis també s'ha de tenir en compte que són canvis. Llavors, com a canvis, a vegades poden ser positius i a vegades poden ser negatius. És a dir, jo crec que aquesta idea també l'hem de tenir clara, no? És a dir, llavors, clar, el fet de que floreixin les plantes ara, en alguns casos pot haver-hi un element positiu, més productivitat. D'altra banda, pot haver-hi un efecte negatiu amb el tema, doncs, que vinguin les gelades aviat i es perdi tot aquest esforç que han fet, no? Vull dir que jo volia deixar clar aquesta idea de que els canvis depèn, no? Poden haver afectat de maneres també molt, molt diverses. Jo, per exemple, he vist molt clarament els nasprers, per exemple, en relació amb el que preguntaves, doncs també amb segones floracions, per exemple, no? Però, en canvi, per exemple, les tomaqueres en determinats indrets de la península Ibèrica, més allà cap al sud, amb molts problemes de ni tan sols fer flor, no? És a dir, que els canvis, les espècies responen diferent en els canvis. Per això una miqueta aquesta gràcia de recollir informació fenològica, perquè al final no és només el clima el que estem visualitzant, sinó que és com està afectant el clima aquest a les espècies.
Clar. Les floracions i les fructificacions de tardor, doncs, són força més discretes, no?, que no pas les de la primavera, però és el que deies, no requereixen d'una despesa energètica per part d'elles que pot tenir conseqüències greus després quan es necessiten, no?, de cara a la primavera següent. Tots aquests canvis poden tenir conseqüències greus, com dèiem, però, clar, sumats uns als altres, poden acabar amb la natura bastant perjudicada, oi?
Sí. Realment, diguéssim, clar, per exemple, si depèn de quin angle ens ho mirem, no? O sigui, si ens ho mirem des de l'òptica de les espècies, doncs, cultivades, no?, que és l'agricultura per als temes de producció, això és un tema que ens atany molt, molt directament per la nostra alimentació, i després l'altra òptica és mirar-s'ho des del punt de vista dels sistemes naturals o salvatges, no domesticats, no?, els boscos naturals que tenim, on, clar, tots aquests desajustos, és difícil de mesurar l'impacte, no?, perquè és el que et deia abans, no?, hi ha canvis que poden anar en una direcció o en una altra, però, per exemple, una cosa que s'intueix i que està passant, diguéssim, pot ser el desfasament entre les xarxes tròfiques, és a dir, que quan els ocells necessitin tenir o els insectes per alimentar-se quan els hi toqui doncs, fer la reproducció, en primavera, quan sigui, doncs no tinguin aquests, com que hi ha hagut un desfasament fenològic, doncs no tinguin aquest aliment, diguéssim, aquesta energia per poder-se reproduir. O, per exemple, les plantes, quan tornin a florir, no tinguin els insectes polinizadors en aquell moment. Per tant, tots aquests ajustos, tots aquests acoplaments poden portar problemes.
Mm-hmm. Clar, i parlant de Catalunya, a quina zona és més freqüent que es produeixi això?
Pues, jo crec que això és difícil de dir perquè l'escalfament aquest any ha sigut clarament molt generalitzat, tant el mes de setembre com el mes d'octubre ha sigut molt generalitzat a tot el territori. Hi ha anys, diguem-ne, que pot haver-hi pues, zones que hagin estat més càlides del normal, i altres, però aquest any, diguéssim, ha sigut molt general en tot el territori, no? Per tant, jo crec que ha sigut molt, molt generalitzat. No. I depèn després també molt ja de cada espècie en funció doncs, de les seves adaptacions, de la seva fitness, dependrà molt, diguem-ne, no? Per tant, és molt difícil de dir una zona en particular que hagi estat més o menys afectada. És bastant generalitzat, seria el missatge.
Ja. I, clar, aquests mites recurrents, no?, els que anem sentint majoritàriament últimament en els últims mesos de l'any, clar, molts experts diuen que ens acabarem quedant sense tardor, que acabarà desapareixent la tardor i ens quedarem amb menys estacions de l'any. Això vosaltres també ho creieu? Esteu d'acord?
El que sí que veiem, diguem-ne, i estem en aquest projecte també col·laborant doncs, amb els experts del Servei Meteorològic de Catalunya, és que hi ha un escurçament, és més que una desaparició, hi ha un escurçament, no? És a dir, es suavitza l'estiu i llavors la tardor queda més curta, però tant com desaparèixer ara mateix no ho veiem, no? És a dir, realment doncs, bueno, hi ha una transició entre estiu i hivern, el que passa és que potser abans el fred començava una miqueta més abans i doncs hi havia com... Tot i així, la tardor aquí a Catalunya acostuma a ser bastant, a nivell de temperatures, és una època bastant agradable, eh? El que passa és que, bueno, sí que realment... I després tenim aquest fenomen de l'estiuet de Sant Martí, que és una setmana al novembre, acostuma a fer pues, unes calors. El que passa és que aquest any, pues, clar, pràcticament aquest estiuet de Sant Martí no l'hem notat perquè és que hem estat doncs, amb unes temperatures realment altes durant tot el setembre i a l'octubre, no? És a dir que, bueno, ens quedarà aquesta tardor, doncs això, reduïda, doncs, des de, això, no?, mitats, finals de novembre, tot el desembre, doncs tindrem aquesta tardor, doncs, aquest mes i mig, més reduït que el que abans eren, doncs, aquells tres mesos, no?, que es consideraven que durava, no? És a dir, que hi ha una reducció del temps.
Clar, parlem... Sí, parlem d'aquesta reducció, d'aquest escurçament de les estacions, com per exemple la primavera i la tardor, i també, doncs, amb l'endarreriment del canvi de color de les fulles, no?, la seva posterior caiguda, tots aquests fenòmens que veiem com a senyal de que ha arribat la tardor. I tot això, doncs... Sí, digue'm.
No, dic que això es pot veure molt bé amb les imatges de satèl·lit, nosaltres també treballem moltíssim, i això és un fenomen que es pot veure bé fins i tot a escala planetària, és a dir, en tot el que són les latituds del nord, clarament hi ha uns canvis importantíssims de creixement, d'allargament del període d'activitat de les plantes, i en particular aquí a Catalunya es nota, diguéssim, aquesta retard en la caiguda de les fulles i increment de l'època d'activitat, no?
Exacte. I tot això doncs, s'ha desenvolupat amb un projecte de reconnexió amb la natura, el projecte Barcelona Reconnecta, no?, de Ciència Ciutadana, que sí. Està doncs, molt dedicada, podem dir, aquest impacte del canvi climàtic, no, sobre els cicles naturals i sobre les estacions de l'any, com les que comentàvem ara, oi?
Sí, sí, la gràcia, diguem-ne, d'aquests projectes és el que et comentava abans, és a dir, com que el fenomen, diguem-ne, depèn molt de cada espècie i de cada zona, és important, diguéssim, això, no?, la col·laboració de ciutadana per tenir, diguéssim, moltes observacions en molts llocs diferents. Clar. Perquè, clar, per exemple, si ens baséssim en les estacions meteorològiques, doncs, bueno, ja en tenim moltes, però estan ubicades, doncs, en uns llocs molt, molt, molt concrets del territori, no? En canvi, aquí, d'alguna manera, incorporem aquesta percepció en moltes més zones, i això, doncs, a mesura que es vagin recopilant dades, doncs permetrà tenir una visió més clara de si, per poder respondre a preguntes com aquesta que deies tu, no? Si en zones molt clarament més afectades o zones menys o no, o el que sigui. No?
Exacte. Doncs Miquel Niñerola, investigador de la UAB implicat en el projecte Barcelona Reconnecta, moltíssimes gràcies per explicar-nos, treure'ns de dubtes en aquest sentit de si continuarem amb totes les estacions de l'any, i també posant la vista, no?, posant l'ull al futur i veient realment com avança tot plegat amb aquest canvi de temps i amb aquest nou projecte, bueno, amb aquest projecte, no?, de Barcelona Reconnecta que teniu entre mans i que necessiteu a tothom allà perquè hi participi. Moltíssimes gràcies.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
I d'aquí una estona parlem amb el Zoo de Barcelona, que ha donat aquests dies la benvinguda a dues cries de guacamai gorja blau, una espècie que es troba en perill d'extinció.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Hemos reforzado los activos culturales urbanos mejorando su infraestructura y accesibilidad. Ahora Maracena trabaja por impulsar la cultura como motor de desarrollo económico, con nuevos activos y equipamientos.
Los fondos europeos permiten una mayor cohesión social.
Ayuntamiento de Maracena, fondos FEDER, una manera de hacer Europa.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Gol, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El Zoo de Barcelona està d'enhorabona amb el naixement de dues cries en perill d'extinció. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. Atenció amb el que expliquem ara. Han nascut per primera vegada al Zoo de Barcelona dues cries de guacamai gorja blau, una espècie endèmica de Bolívia que es troba en perill crític d'extensió per la desforestació i el comerç il·legal. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui, parlem amb el conservador d'aus del zoo, el Miquel Sierra. Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com és que han nascut aquestes dues cries de guacamai gorja blau? Com és aquesta au?
Bueno, el guacamai de gorja blava és un guacamai amb la forma típica de guacamai, fa quasi un metro de longitud, i el plomatge principalment és de color blau per l'esquena i la panxa és de color groc. I com el seu nom indica, té la gola blava.
I van néixer a l'estiu, oi?
Sí, van néixer a l'estiu. El que passa és que bueno, van néixer a l'estiu, un mes abans, cap al maig, van posar els ous i tenen un període d'incubació de 30 dies.
Clar, fins fa uns dies estaven al niu encara i clar, es tracta doncs, d'una espècie en perill d'extinció, com comentava abans, i que heu de cuidar especialment, no?
Sí, a més aquesta espècie forma part de programes de cria de l'Associació Europea de Zoos i nosaltres formem part d'aquest programa de cria i estem especialment sensibilitzats amb la seva reproducció.
Les seves principals amenaces també són les deforestacions i les captures il·legals, en aquest cas. Són de Bolívia, no? Explica'm una mica la història d'aquestes aus.
Bueno, aquesta espècie de guacamai és endèmica de Bolívia, només es troba a Bolívia. I degut a la deforestació de l'hàbitat, a la caça il·legal, inclús a captures per part de natius per obtenir les seves plumes, s'ha vist reduït la seva distribució a una zona molt, molt petita de Bolívia. És tan petita la zona aquesta que la seva població es calcula que està entre 250-300 individus.
El naixement, de fet, d'aquests dos exemplars, també hem de dir que s'emmarca en el Programa Europeu de Conservació Ex Situ d'aquesta espècie, i al Zoo de Barcelona, des del Zoo, hi participeu activament, no?, a través del Programa Europeu d'Espècies en Perill. Vosaltres també porteu el que és tot aquest programa, no?, tot aquest tema, per tal de que les espècies en perill d'extinció, doncs, a poc a poc, vagin recuperant i no es trobin en aquesta situació, oi?
Sí, cada programa de cria i de reproducció de les espècies té un coordinador, i aquest coordinador el que fa és, pues, com el seu nom indica, coordinar una mica pues, tot el pla de feina a tipus genètic, demogràfic, dir quins animals es poden creuar amb els altres perquè hi hagi una diversitat genètica.
Què és el que influeix, podem dir, en certa manera, perquè aquesta espècie, no?, o perquè un animal que es trobi en perill d'extinció, es cregui que ha deixat d'existir i ara, doncs, per sorpresa, no?, com ha passat amb aquestes dues cries, neixin de noves?
Bueno, a veure, nosaltres el que fem aquí al zoo és donar-los tota una sèrie de condicions perquè es puguin reproduir. Pues tenen una instal·lació pues, que està, una part està a l'interior, una altra part està a l'exterior, se li han posat diferents tipus de nius perquè ells puguin escollir si li s'agrada més un niu horitzontal o vertical, li s'agrada més el niu vertical. Després també hi ha tot el tema de compatibilitat d'individus. Aquesta parella, per exemple, des del primer dia ha estat molt ben avinguda i amb el pas dels anys pues, han posat els ous i els han criat.
I l'esperança de vida que tenen és ni més ni menys que de 50 anys, o sigui, no estem parlant tampoc d'una vida molt curta en termes d'animals, no?
Sí, a veure, també això també ho tenim d'agafar una mica amb precaució. Poden arribar als 50 anys, això no vol dir que tots els animals puguin anar d'aquesta espècie o dels guacamais puguin arribar a 50 anys, però és una longevitat prou llarga. Pensa que, per exemple, per arribar a la maduresa sexual han de passar 5 anys, per la qual cosa pues, bueno, pues, tenen un temps d'adaptació i tenen longevitats molt, 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 molt elevades.
Clar. Com explicaves abans, el seu aspecte és molt semblant al del guacamai blau, amb una distribució de la coronació del plomatge força semblant, tot i que es distingeix d'aquesta per la presència d'una taca blava a la gola, que és la que li dona el nom. Els adults normalment fan 85 centímetres i pesen de 900 a 1,100 grams. Estem parlant
de mitjana.
Sí, són petitets, no?
Sí, no és un guacamai que sigui excessivament gran. Per exemple, el guacamai blau és més robust que ells, és més gran. I a part d'aquesta robustesa, l'única diferència és que un té la gola blava i l'altre té com una corona a la gorja de color negre. Però pràcticament el color del plomatge és el mateix.
I ara tothom que vingui al zoo els podrà visitar, els podrà veure?
Sí, Sí, els dos petits estan amb els pares, encara els donen una mica de menjar i estan començant a menjar pel seu compte i estan en exhibició amb els seus pares. Nosaltres el que normalment fem és deixar-los el màxim temps possible amb els pares perquè s'acostumin a aprendre doncs, com es comporten els guacamais, que hi hagi una sociabilització, perquè això els ajudarà al futur.
Clar. Doncs que bé, Miquel, que aquesta espècie en perill crític d'extinció hagi un altre cop no ressorgit i hagin nascut aquestes dues cries de guacamà i gorja blau i que les tingueu aquí al Zoo de Barcelona cuidant-les molt i també per tothom qui vulgui venir a veure-les en el seu hàbitat, no? En aquest territori que heu muntat perquè estiguin de la millor manera possible, doncs tothom pugui visitar-les i veure-les. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Els carrers de Barcelona ja s'han il·luminat per donar la benvinguda al Nadal en un acte multitudinari des del Passeig de Gràcia, on van assistir milers i milers de persones, però amb una polèmica afegida. De nou, aquest any, els llums de Nadal estaran encesos una hora menys al dia per reduir el consum i aquesta reducció, sumada a les instal·lacions LED, permetrà estalviar 42 hores d'energia, segons el govern municipal. És per això que l'Associació del Passeig de Gràcia reclama que l'horari d'encesa de llums s'allargui fins a la mitjanit entre setmana i fins a les dues de la matinada els caps de setmana. Sobre el tema volem parlar amb el president de l'associació, Lluís Sans. Lluís, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, vosaltres reclameu això, no?, aquest allargament de l'horari de l'encesa de llums.
Sí, efectivament. Fins l'any passat les llums entre setmanes s'apagaven a les 11 de la nit i al cap de setmana, divendres i dissabte, a mitjanit. L'any passat, per la crisi d'Ucraïna, es va avançar una hora, l'hora que s'apagaven les llums, es van apagar a les 10 de la nit i al cap de setmana fins a les 11. I aquest any, estranyament, s'ha prorrogat aquesta mesura. Nosaltres demanem que almenys cada dia es puguin encendre fins a mitjanit. Per què? Perquè no només hi ha gent als comerços, també hi ha gent que surt a sopar, que surt a sopar fora, que se'n va al cinema, se'n va al teatre, i d'alguna manera Barcelona no tenia vida. I aquesta vida ha de gaudir d'aquestes llums de Nadal. Pensem que el consum és absolutament irrisori. En totes les llums del Passeig de Gràcia, que són moltes, el Passeig de Gràcia és gran, calculem que té una despesa de 5 euros l'hora. Per tant, la mida que estem parlant de 10 euros al dia, 2 hores més, parlant de 10 euros al dia. I tota la campanya són 442 euros. Per tant, estem parlant d'un consum molt petit, perquè, lògicament, l'enllumenat és de baix consum. Per tant, parlem d'un consum irrisori pel cost que té la instal·lació de totes aquestes llums, que ens ha costat aquest any 170.000 euros. Per tant, parlem d'un consum de 442 euros tota la campanya. Per tant, no entenem aquesta negativa de l'Ajuntament de voler allargar l'horari fins a la mitjanit, que creiem que és una mida que estan fent a totes les altres ciutats del nostre entorn. Per tant, no entenem aquesta negativa de pagar les llums tan aviat.
Mm-hmm. Clar, és que precisament per aquest consum és el que et volia preguntar, no? Si realment aquest marge d'hora afectava o no. Ara dius això, que són 5 euros, que realment doncs, no és preocupant la quantitat d'energia gastada que el govern municipal doncs, assegura que hauria de ser així. I clar, la polèmica és aquesta, no? Finalment, què passarà si estaran fins una hora, fins una altra, I fins quina hora doncs, la gent podrà, i els comerços, com bé deies, podran gaudir d'aquestes llums de Nadal obertes. En tot cas, és fins al dia 6 de gener que estaran enceses, no?, que es mantindrà aquesta il·luminació nadalenca, però encara no sabeu realment què és el que passarà amb el tema horaris, oi?
No, sí que ho sabem. L'Ajuntament ha dit que no vol extendre l'enllumenat fins a mitjanit, per tant s'apagarà els dies de cada dia a les 10 i els caps de setmana a les 11, i creiem que és un horari insuficient. Torno a dir, l'horari que proposem nosaltres, que és apagar cada nit a la mitjanit i els caps de setmana a les 2, parlem d'un cost de 10 euros al dia al Passeig de Gràcia, per tant, de 442 euros tota la campanya. Per tant, no entenem aquesta negativa de l'Ajuntament d'allargar l'horari. Per tant, esperem que l'any que ve rectifiquin i sigui una cosa amb més sentit comú, perquè, torno a dir, el gran cost és la instal·lació d'aquestes llums, no pas el consum. Per tant, realment, Barcelona ha d'apostar per un Nadal d'alegria, que la gent gaudeixi, vostè i els comerços. Els comerços ja estem tancats, perquè tanquem la majoria a quarts de nou o inclús a les nou. Per tant, ja estem tancats, però parlem de la restauració, parlem de la vida nocturna i parlem de donar una mica d'alegria a la ciutat. A les 10 de la nit és molt aviat. Hi ha molta gent, lògicament, que encara està desperta i encara vol lluir d'una ciutat engalanada per Nadal. I el Nadal porta alegria. La prova és que quan es va fer la festa d'encesa de les llums, que aquest any, coincidint amb el 200 aniversari del Passeig de Gràcia, es va fer el Passeig de Gràcia, va portar 15.000 persones que volien veure com s'encenien les llums. Per tant, hi ha unes ganes de la gent de veure aquest enllumenat, de veure aquesta alegria que porta el Nadal, i no entenem, per tant, que l'Ajuntament vulgui cercerar aquesta alegria i la vulgui limitar a apagar les llums a les 10 de la nit.
Mm-hmm. Ja veig que aquest any impossible ja canvia l'horari, no? Canvia aquesta normativa, però bueno, de cara a l'any que ve, doncs la reclamació, no, aquesta oferta està disponible i veurem si finalment doncs és així o no. Ara mateix comentaves això de la celebració dels 200 anys del Passeig de Gràcia, no, d'aquesta artèria comercial que se celebrava doncs amb aquesta també il·luminació del carrer. I també agraïts en part i contents, no, per aquesta rebuda entre el públic i entre la gent que ho van a veure.
Sí, efectivament, ja portem aquest any la celebració del 200 aniversari de la fundació, de la creació del Passeig de Gràcia. El Passeig de Gràcia és anterior al Pla Cerdà, es va començar a fer en 1821, quan el Pla Cerdà és de 1859, per tant parlem de 40 anys abans, el Passeig de Gràcia es va començar a construir. Per tant, aquest any estem celebrant el 200 aniversari del Passeig de Gràcia i per això l'Ajuntament va escollir el passeig per fer la festa d'encesa de llums, i amb això estem molt agraïts. Va ser una festa molt lluïda, va estar realment molt bé, l'espectacle va ser de moltíssima qualitat i el van veure més de 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana. De fet, es va col·lapsar tot el centre de la ciutat de la gent que va baixar a veure aquest espectacle i a veure l'encesa de llums, perquè la gent realment el que vol per Nadal és aquesta alegria, aquesta festa, aquesta celebració, i per tant vol gaudir d'una ciutat engaranada per Nadal, dels aparadors, de les llums dels carrers, dels dinars i sopars de Nadal. Per tant, és un moment de gaudir, i torno a dir, per nosaltres és incomprensible que s'apaguin les llums a les 10 de la nit.
Mm-hmm. Doncs Lluís Sanz, enhorabona per aquesta rebuda, no?, per aquest gran públic que van a veure les llums de Nadal, i estarem pendents de cara a l'any que ve si finalment s'allarga aquest horari o si es manté com aquest any, malauradament per vosaltres, no, per contra de la vostra voluntat. Igualment, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos-ho. Gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
I el Departament de Salut i Sant Joan de Déu de les Terres de Lleida han inaugurat la seu del nou equipament Acompanya'm, una unitat terapèutica educativa residencial per l'atenció d'infants i adolescents amb trastorns mentals greus d'elevada complexitat i vulnerabilitat social i familiar. Sobre el tema, sobre aquesta inauguració, en volem parlar amb la directora d'Acompanya'm, la doctora Anna Huguet. Anna, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'un nou equipament amb el nom d'Acompanya'm, per tal d'ajudar a tots aquests infants i adolescents, oi?
Sí, no? És un dispositiu, no?, com has comentat, no?, d'atenció especialitzada per atendre infants i adolescents menors de 18 anys amb un diagnòstic de trastorn mental greu i d'elevada complexitat clínica. No? És per poder ajudar a tots aquests infants i també doncs, a les seves famílies.
Mm-hmm. Parlem d'infants o adolescents amb trastorns mentals greus. Quin és el perfil del pacient que ve?
Bueno, aquest dispositiu terapèutic, vale, està configurat per unitats de convivència, és a dir, els nois, les noies, els nens i les nenes, no, comparteixen un espai de llar. Llavors hi haurà algunes llars destinades a nens, no, més petits, fins als 12 anys, que segurament, no, el perfil del qual atendrem pues, són nens més amb diagnòstic, no?, de trastorn de l'espectre de l'autisme o trastorns relacionats amb traumes i factors d'estrès, i segurament hi ha un altre perfil més adolescent, no?, amb, pues, amb diagnòstic més de trastorns psicòtics, trastorns afectius greus, no?, entre d'altres.
Uh-huh. I també la importància que deies d'ajudar les famílies, no? No només centrar-se en els pacients, sinó també donar la importància que necessiten a les famílies que també són pacients, encara que ho visquin en un segon pla, no?
Totalment, no? És a dir, en l'atenció, no?, en salut mental infantil i juvenil, evidentment, no?, hem de treballar amb el menor, però hem de treballar també, no?, amb aquestes famílies, hem de poder, no?, empoderar aquestes famílies per poder no?, fer que aquests nens i nenes i adolescents puguin tindre, no?, una situació psicopatològica, no?, el més favorable possible i puguin ser el més funcionals i autònoms possibles i puguin, no?, retornar a casa seva.
L'objectiu és que estiguin un temps a la residència, no?, d'entre 12 i 18 mesos, que després puguin retornar al seu entorn, a la seva casa habitual, un cop curats, diguem, no?, i que allà en el centre, a la residència, rebin aquesta atenció psicològica, psiquiàtrica, i doncs els facin aquest tractament pel seu trastorn, per la seva malaltia, oi?
Bueno, no, la idea és que puguem, no?, acompanyar, no?, aquestes famílies, clar, i aquests menors. És un dispositiu intensiu, no?, multidisciplinar, d'intervenció, no?, terapèutica i educativa. La idea és que, evidentment, no?, hi haurà aquesta part més clínica, no?, de psiquiatria, psicologia clínica, infermeria, no?, però també aquesta part més social, treball social, terapeutes ocupacionals, educadors socials, auxiliars d'infermeria també, no?, que fan tot aquest acompanyament, no?, terapèutic, educatiu, amb l'objectiu de millorar, no?, la funcionalitat d'aquests nens i nenes i adolescents, i que puguin, no?, també adaptar-se, no?, al màxim possible en el seu entorn natural i comunitari, no? Hi ha una part, això és un centre obert, val? La idea és que aquests nens, no?, tot i que tenim una aula hospitalària dintre el dispositiu, puguin anar en la mesura del possible, no?, al seu centre educatiu, que es pugui treballar, no?, a la comunitat, no?, i a l'entorn natural per afavorir, doncs això, no?, doncs que puguin reinserir-se, no?, o puguin estar al màxim integrats, no?, en l'entorn social i comunitari.
Clar, efectivament, i sobretot doncs tenir aquest punt de referència, no?, tenir l'equipament com a punt de referència per aquests joves, per aquests nens i nenes, que ara estic veient, és d'entre 6 i 18 anys, o sigui, hi ha una franja d'edat molt àmplia, no?, i tots doncs tenen aquest suport a la residència. El nom ho diu tot, no?, Acompanya'm.
Sí, bueno, Acompanya'm, no?, Acompanya'm Lleida, aquest és el segon dispositiu d'aquestes característiques al territori, Acompanya'm, no?, de Barcelona, que també, no?, és de Sant Joan de Déu, no?, fa 5 anys ja que existeix, no?, i bueno, doncs la paraula, no?, intenta identificar, no?, què és el que pretén aquest recurs.
Uh-huh. És el primer centre que es posa en marxa a Catalunya amb aquestes característiques, per tal d'acompanyar aquests adolescents i joves?
No, una mica el que comentava, no?, és aquest és el segon dispositiu amb aquest nom, no?, Acompanya'm a Lleida, no?, el 2017, si no m'equivoco, es va inaugurar l'Acompanya'm de Barcelona, no?, i en principi, de moment, no?, hi ha aquest tipus de dispositiu, no?, per doncs, pel territori de Catalunya.
Mm-hmm. Doncs seguirem pendents d'aquest Acompanya'm, d'aquest nou equipament a Lleida, per tal d'ajudar aquests infants i adolescents a que puguin sortir amb un nou futur, amb una mirada enfocada cap a una altra vida, no?, a una nova vida, i ajudant també doncs, a aquestes famílies, que tampoc els hem de deixar estar, sinó que hem d'estar pendents, perquè al final doncs, són una família amb nens i adolescents, en aquest cas amb problemes de trastorns mentals greus. Ara, Anna Huguet, doctora i també directora de l'Acompanya'm de Lleida. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara tot seguit us deixem amb Agropopular. Nosaltres tornem demà diumenge. Que acabeu de passar un molt bon dissabte. Gràcies per escoltar-nos.
Amb Marc Puerto, el matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.